El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui el programa el comencem parlant de la malaltia de la bufetada. El nom ja de per si crida l'atenció, molt sabreu a què es deu, però si no, estigueu ben atents perquè ho explicarem ara. Es diu cinquena malaltia, eritema infecciós o malaltia de la bufetada. Això és perquè un dels símptomes que provoca generalment és l'aparició de taques vermelles a les galtes, com si haguessin bufetejat la persona que la pateix. Sobre el tema, sobre aquesta malaltia, en parlem amb la pediatra d'atenció primària i presidenta de la Societat Catalana de Pediatria, l'Anna Gatell. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, es diu la malaltia de la bufetada i es tracta, al cap i a la fi, d'una infecció, no?
Sí, és veritat. Té un nom bastant curiós, no? Aquesta és una infecció vírica produïda per un virus que es diu parvovirus B19, que és un virus que apareix de manera epidèmica, una mica, vol dir que cada 3-4 anys a vegades tenim petits brots, no? I això els pediatres doncs estem molt acostumats a veure situacions així, no? Petits brots que de tant en tant, sobretot al començament de la primavera, finals d'hivern, apareix aquest virus i doncs és contagiós a través de les gotetes de saliva, quan els nens tenen tos, també pels estris que comparteixen, i produeix aquesta sintomatologia tan curiosa, aquests signes, no?, que comença, tal com dius, amb les galtes molt vermelles i dona la impressió de que hagis donat una bufetada, val? I per això té aquest nom. Té altres noms també, com has dit, eh? Té el nom més científic, és eritema infecciós o megaloeritema, val? I abans es deia, curiosament, també la cinquena malaltia, val? I, com a curiositat, es deia cinquena malaltia perquè abans, en la infància, no, les infeccions més comuns eren aquestes cinc, el xarrampió, les paperes, la rubeola, la varicela, i la cinquena doncs era aquesta, no? I per això es diu cinquena malaltia, per aquest motiu.
Mm-hmm. Normalment és més freqüent en infants, oi?
Sí, és molt freqüent en infants entre la primera infància, entre l'any, jo diria més una mica més grandet, inclús els cap als 10 anys. Després hi ha més anticossos i cada vegada la població, pues, quan es va fent gran, té més anticossos i ja no acostuma doncs, a aparèixer en edats més avançades. No? Amb l'adultesa ja no és una infecció vírica habitual, no? Per aquest motiu, perquè ja hi ha els anticossos. I de fet, en aquest sentit, sí que s'ha de vigilar amb les dones que estan embarassades, perquè sí que és un virus que pot afectar els fetus en el primer trimestre i en l'últim trimestre de l'embaràs. Llavors, potser és l'única recomanació a tindre en compte és que si al voltant tens doncs, una persona que està embarassada, doncs no estiguis en contacte amb ella, i si és així, doncs comentar-ho al ginecòleg perquè faci els exàmens que consideri oportuns.
Uh-huh. I quines són les causes? Per què surt aquesta infecció?
Vale, com et deia, és una infecció vírica per un virus respiratori típic de tots els munts que tenen els nens i les nenes de la primera infància, i aquest, tal com he dit, es diu parvovirus B19, i és un virus més doncs, dins de tota la gran gamma de virus respiratoris que apareixen de manera a vegades cíclica, a vegades cada any, a vegades doncs, no, com la grip que és cada any o l'ORS que és cada any, doncs el parvovirus acostuma a ser al voltant d'això, de cada 3 o 4 anys acostuma a aparèixer. Eh?
Uh-huh. I els símptomes són aquesta vermellor a les galtes o quins són els símptomes més comuns?
De fet, la sintomatologia al començament passa totalment, pràcticament desapercebuda. Tot el període de contagi realment és abans de que donin els símptomes, perquè és durant el període d'incubació que pot anar des dels 4 o 5 dies, inclús fins als 20 dies aproximadament, amb un terme mig inclús de 15 dies. Mentre s'està incubant també hi ha el contagi, per tant no ho sabem, que ens podem contagiar. I és, com et dic, una sintomatologia doncs, molt inespecífica, de tots molts o pràcticament inexistent, molt lleu. I després apareix aquesta erupció que acostuma a aparèixer per les galtes. Quan surt l'erupció ja no contagia i els nens poden anar a l'escola, o sigui que quan no hi ha febre, i sobretot això també ha de quedar clar, perquè l'erupció a vegades és molt tridanera i, i dona la impressió doncs, que no has d'anar al col·le, no? Doncs no, els nens poden anar a l'escola amb l'erupció. Després aquesta erupció generalitza sovint i apareix el tronc i sobretot a les extremitats. apareix en forma com... Nosaltres també li diem d'encaix, no? Perquè fa com un dibuix una mica especial. I amb alguns nens i algunes nenes els hi pica una mica i sí que a vegades hem d'utilitzar doncs, algun producte per evitar el picor. Però normalment no cal cap tipus de tractament. L'única cosa que és evitar l'exposició directa a la calor, a la suor, a l'aigua calenta, perquè potser pot augmentar aquesta erupció.
Clar. I els adults poden també conreure-la? Es pot contagiar també de cara als adults?
Bueno, és el que t'he comentat, val? O sigui, habitualment no, perquè quasi tothom ja té anticossos a papiar. Dels 40 anys, pràcticament més de la meitat de la població ja té anticossos, i amb la gent més gran doncs més del 70%, però amb les embarassades s'ha de vigilar per el que abans hem comentat.
Exacte. Hi ha tractament? Hi ha vacuna?
No, no hi ha tractament i no hi ha vacuna. No, és una malaltia molt lleu, per tant no es necessita cap vacuna. I el tractament només és simptomàtic. I en el cas de, també comentar, no?, de persones que, per exemple, que tinguin el sistema immunitari compromès, que sigui per alguna malaltia o perquè estan fent tractament de quimioteràpia, doncs sí que és important saber que aquest virus pot produir situacions a vegades greus de complicació, com anèmies o problemes també similars que sí que cal considerar.
L'única, al final, si no tens cap cosa més afegida, no? Podem dir que no. El dia no acostuma a ser perillosa.
No.
Clar. No,
en absolut.
Perfecte, doncs Anna Agatell, pediatra d'atenció primària i presidenta de la Societat Catalana de Pediatria, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i posar-nos una mica al dia d'aquesta malaltia de la bufetada que tant crida el nom, l'atenció, no? Sí. I tan curiosa és en aquest cas doncs, pel nom en si. Moltíssimes gràcies.
D'acord, a vosaltres, bon dia.
Volem parlar de que l'anàlisi de 37 llets senceres realitzada per l'Organització de Consumidors i Usuaris, OCU, ha destacat la millora de la qualitat de la llet que es consumeix a Espanya. Davant d'anteriors anàlisis, en aquesta ocasió no s'ha detectat aigua afegida, sèrums de formatgeria ni tampoc llet en pols reconstruïda, ni s'observen tampoc problemes d'higiene en aquest cas. És més, de fet, 11 de les marques seleccionades es poden fins i tot considerar de molt bona qualitat. Això és el que diuen Esther Lorente, delegada d'OCU. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, dieu tot això, no? En aquest cas, parlem d'una bona notícia referent a la llet que tenim a Espanya.
Sí, sí, la veritat és que sí. Nosaltres a OCU el que fem és, portem a analitzar amb els laboratoris independents i objectius, un seguit de, en aquest cas, 37 llets, i els estudis donen aquests resultats que són tan bons. La millora de la qualitat. En anys anteriors sí que havíem vist que potser s'afegia aigua o una mena de sueros d'aquests de formatge o llet en pols. En aquest estudi que hem fet enguany, dona molts bons resultats en quant a la qualitat.
Clar, destaquen els bons resultats en matèria primera, nutrients, també el gust, no?, que té. I tot això, a què es deu? Clar, ara m'explicaves que no es posen, per exemple, el suero de formatge, no es posa aigua de més, però... Per què abans es feia d'aquella manera i ara es fa així?
Bueno, suposo que les organitzacions de consumidors alguna cosa hi hem de dir. Nosaltres per això fem aquesta tasca, no?, d'analitzar, de dir, aquí heu de millorar, no només amb la llet, amb tots els productes, doncs fem aquest observatori i incidim una miqueta en el que és el mercat, no?, de dir, no ho esteu fent bé, es denuncia. Si s'està fent bé, com és el cas d'enguany, doncs també s'ha de dir. Jo crec que una mica és anar apretant i que els productes tinguin bona qualitat.
Suposo que també les diferències, no?, entre les llets analitzades i veure doncs, si aquesta llet és de millor qualitat, no?, que els anys anteriors, té a veure també amb la conservació, no?, amb la conservació prèvia al tractament tèrmic, no, el propi tractament que de vegades diuen que és massa intens, no? L'aportació nutricional també de cada producte o, per exemple, la degustació, el gust que té també la llet.
Sí, sí, en aquests àmbits ha donat molt bons resultats i, a més, també hem de dir que tota aquesta llet, la majoria, per dir el 90% d'aquesta llet, és de procedència d'Espanya, és a dir, és llet nacional, i això també s'ha de dir quan s'etiqueten a l'envasat, i, bueno, són molt bones notícies, sí, sí.
Mm-hmm. Exacte. També, pel que fa al preu, hi ha diferències, no? En aquest cas, puja un 50% de mitjana.
Sí, aquesta és la mala notícia. Sí, sí, durant els últims 2 anys ha patit un augment de preu espectacular. Un 50% només en 2 anys ha pujat de preu. Això és preocupant, per això nosaltres també instem al Ministeri d'Agricultura perquè vigili, no?, a veure aquests preus que s'estan incrementant, perquè el que sí que hem observat és que aquest increment del preu del 50% no se l'emporta al ganadero, no? Se l'emporta, doncs, una mica el procés de higienització, d'envasat, de transport i de distribució, no el que fa la matèria primera. Mm-hmm. Llavors, aquí sí que hem de posar el dit a l'Anafra, no? I això serà regular d'alguna manera, serà observar i vigilar aquests increments de costos tan espectaculars a què obeixen. Pensa, mm-hmm, per exemple, que l'any passat, el 2023, s'havia encarit en la llet un 27% respecte al 2022, però els ganaderos només havien rebut un 12% menys de l'import del preu. Per això hi havia aquestes mobilitzacions per part de la gent del sector.
Sí.
Llavors, aquí, això és la mala notícia, és a dir, és bona perquè la llet és de bona qualitat, però l'increment del preu veiem que no ho veig, que no és distributiu en tot el procés de fabricació, producció, etc., sinó que s'ho emporta una mica als intermediaris i l'envasat i el transportista.
Exacte, exacte. I per què és bona la llet? Vosaltres, per exemple, des d'OCU heu volgut recordar els beneficis que té per la salut, oi?
Sí, té beneficis per la salut. Jo he tingut molta mala premsa els últims anys, no?, que a més han proliferat aquestes mal anomenades begudes vegetals, no?, aquestes llets vegetals, que també hem fet anàlisis i de vegades és aigua i poc més. Llavors, de vegades nosaltres, el consumidor, diu, serà més sa la llet vegetal que no pas la llet de vaca, i no és així, perquè té una sèrie de nutrients que són necessaris pel cos. Després també observem que la llet que més es consumeix és la semidesnatada, també una mica, suposo que imbuïts per això de dir, això engreixarà menys, etc., o perquè creiem que la llet sencera ens pot augmentar el colesterol. En fet, els estudis demostren que el greix de la llet no incideix en l'augment del colesterol. És més bona per la salut la llet sencera que no pas la semi o la desnatada.
Mm-hmm. Clar, parlem d'aquest benefici, no? D'aquests beneficis que tenen per la salut, del que ens aporten, dels preus, no? D'aquesta bona qualitat, però hi ha cada cop més gent que consumeix llet o cada cop hi ha menys?
Cada cop hi ha menys per això, per la mala premsa que s'ha donat i per l'augment d'aquestes llets, mal anomenades llets vegetals, perquè no són llet, és aigua amb... Mm-hmm. Però no tenen un contingut nutritiu important.
Yeah.
A més, pels nens més encara, no?, perquè han de créixer i tot això, però la llet és bona, doncs, per les dones, no?, perquè tenen una font de calci, de vitamines, mm-hmm, que són importants per les dones embarassades, pels nens, doncs té una sèrie de nutrients, i llavors hem de també apostar una mica per això.
Clar. Doncs, Esther Lorente, delegada d'OCU a Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per analitzar aquestes llets des de l'Organització de Consumidors i Usuaris. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos això, que realment no ho sabíem fins ara i ha sigut molt interessant. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ara que notem com arriba de mica en mica la calor, que fa uns dies ha començat ja la primavera i que cada cop ens anem traient més capes, volem parlar de com ens hem de protegir la pell i com podem saber o identificar quins esprais o cremes solars són les més adequades. Per això avui volem parlar amb la Marta Alcalde, que és vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Marta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, una de les preocupacions quan arriba ja el bon temps és el fet de no cremar-nos, no?
Doncs sí, bueno, la veritat és que aquesta preocupació hauria d'estar no només ara quan arriba el bon temps, sinó durant tot l'any. O sigui, hauríem d'intentar no estacionalitzar, no, aquest ús dels protectors solars i tenir en compte d'utilitzar, pues, això, mesures de protecció sempre que estiguem exposats. El que sí que és veritat és que, clar, ara que, com tu has ben dit, no?, ara que arriba el bon temps, fem més activitats a l'exterior, també ens traiem més capes, no?, i per tant és quan realment, pues, potser ens exposem més. Però, bueno, amb això vull dir, no?, que a l'hivern, si passem en alguna situació d'exposició, doncs també ens hem de protegir. I com ens hem de protegir? Doncs, bueno, doncs, com tu has ben dit, no?, amb l'utilització de protector solar, o bé també, doncs, amb protecció física, és a dir, doncs, amb barrets o bé amb roba ampla, no?, que ens tapi una mica les zones d'exposició.
Quines serien les cremes o els sprays adequats a l'hora de protegir-nos? Què és el que han de tenir especialment per tal de que faci la seva funció?
Pues bueno, de cremes i d'esprais n'hi ha molts, i també cadascú és diferent, o sigui, no tothom necessitarà el mateix, ¿vale? Amb això el que vull dir és que bueno, que s'ha de personalitzar una mica el consell, ¿vale? I per això els farmacèutics, en aquest sentit, doncs, són el personal sanitari, doncs, que potser, doncs, està més capacitat, o també és el que està més a l'abast, no?, de la població, per poder donar aquest consell personalitzat. Amb això, què vull dir? Pues que és necessari, pues, saber una mica el tipus d'exposició que farà la persona, el tipus de pell que té aquesta persona, també quines textures li agraden, ¿vale?, i també si té algun factor de vulnerabilitat, o sigui, si la seva, bueno, pues, si té, pren algun medicament, que sigui fotosensibilitzant, si el tipus de pell que tingui, el fototipus que tingui, si és una pell més clareta o una pell més fosca, pues això no serà el mateix el tipus de protecció solar que necessitarà. El que sí que és important, a banda d'això, pues, intentar buscar protectors solars d'ampli espectre, és a dir, que ens cobreixin el total de les radiacions solars, les UVB, les UVA, i si pot ser visible i infrarots, doncs també, perquè al final les que causen més efectes més perjudicials a llarg termini de tipus càncer són les UVA i les UVB, però les altres al final també acaben contribuint a tot el que és estrès oxidatiu de la pell, al fotoenvelliment, aparició de taques, i per tant, doncs, quan més ampli sigui l'espectre de la radiació que cobreixi aquest fotoprotector, doncs millor. I després l'important és posar-t'ho bé abans de sortir de casa, per tal d'assegurar-te, no?, que tu has posat a totes les zones que queden exposades al sol, o sigui, que queden lliures de roba, i si has d'estar molt de temps, doncs també fer una reposició al cap de dues hores. Llavors, en quant a textures, doncs n'hi ha moltes, i això, és, bueno, avui dia jo crec que és un gran avantatge, no?, perquè al final el que no troba el protector que li agradi és perquè no l'ha buscat, no?, perquè realment tens textures més cremoses, textures més lleugeres, tipus gel, i que s'adapten una mica, no?, als gustos de tots. Per tant, bueno, una mica el que he comentat al començament, no?, anar a la farmàcia a poder escollir entre tot el que n'hi ha, i que el farmacèutic serà la persona més indicada per orientar sobre el protector que millor li vagi.
Has comentat cada dues hores, més o menys, és quan s'ha de tornar a aplicar la crema o l'esprai. És igual que sigui crema o esprai? És millor un que l'altre? A quines zones, bàsicament, també s'han de posar? Braços, cara?
Sí, això, l'ideal és posar-ho a tota la zona que estigui exposada. Llavors, clar, sobretot cara, no?, que serà cara i escot. Les mans també, que a vegades ens oblidem una mica, no?, però
sí,
clar, les mans estan bastant exposades i potser és la zona que menys protegim, ¿vale? Llavors, mans i braços, bueno, pues, clar, el braç, ara si portes samarreta de màniga curta, pues, doncs ja mig braç, no, que ja es veu. Si algú porta pantalons curts ja, doncs també, no? Les cames també serien exposició. En el cas de persones o senyors grans que no tinguin cabell, vigilar també, doncs, tota la zona del cap, no? De la calva. Allà també s'ha de posar crema, i si no s'ha de posar crema, portar-ho, doncs, amb una gorra, protegit, no? O amb algun barret o així. Llavors, dintre dels diferents tipus de textures, pues potser per la cara i per l'escort és més adient la crema, i per les zones, pues, els braços, les cames, les locions o els sprays, potser sigui més fàcil d'aplicar. Aquí l'important és que t'ho apliquis bé i amb una quantitat adequada, que són 2 mil·lígrams per centímetre quadrat. Però això és molt difícil de fer, i ja et dic que normalment la gent no es posa tanta quantitat de crema. D'aquí ve el tema de la reaplicació al cap de 2 hores. ¿Vale? Perquè els filtres, els factors de protecció de 30, 50, 50 més, doncs estan calculats en funció d'aquesta quantitat de crema que es fa al laboratori, no? Dels 2 mil·lígrams per centímetre quadrat. Però tu després, quan t'ho poses a la vida real, no t'estàs posant tanta quantitat de crema. Per tant, segurament, encara que te la posis bé i que no et deixis cap zona del cos per posar, la teva protecció no serà el millor 50 més, perquè t'has posat menys quantitat de crema. Per tant, això és necessari, no?, fer aquesta reaplicació, perquè no saps realment la quantitat que t'has posat.
Clar, exacte.
I sobretot també dir, no oblidar-nos, perquè a vegades també he parlat de les mans, no?, que són les grans oblidades, no?, el revés de les mans, però també la zona darrere les orelles o així, el clatell, també anar en compte, ¿vale?, perquè a vegades també és són zones que ens oblidem una mica.
Sí que és cert, no sé si és impressió meva o si vosaltres com a professionals també ho heu viscut, és que hi ha molta més conscienciació ara que no fa uns anys, no?
Sí, això jo crec que és una tendència que ha canviat bastant, bueno, per sort, no? Perquè realment és un perill l'exposició al sol si no es fa sota control, no? I al final és que és molt fàcil, o sigui, és un mal, no?, que es pot evitar. I sí que és veritat que, bueno, pues, antigament o fa molts anys, no?, la tendència a estar morenos, a l'estiu, el que no es posava moreno, pues, era com raro, no?, això, i tothom volia estar, pues, amb aquest color saludable i tal. I avui dia, pues, no sé si és per les tendències també que hi ha, no?, de, no sé, xarxes socials, temes aquests, que potser això no, ja no està tan així. I també és veritat que des de societats científiques, des de col·legis professionals, tot el món sanitari, també s'han fet moltes campanyes de conscienciació per conscienciar la gent de la necessitat de protegir-se. Llavors jo crec que tot, no?, ha sumat una mica, i ara, pues, és, bueno, ja no es veuen tan desgravells, no?, com es veien abans. I sí que és veritat que tothom té com una mica la consciència de, quan vaig a la platja em poso la crema solar o m'he de posar la crema. El que ara ens costa és... això ha sigut un gran pas, no? Jo crec que ara ja tothom té assumit, no?, que si va a la platja, a la piscina, s'ha de posar, però potser hi ha altres activitats del dia a dia que també requereixen aquesta protecció solar, que potser no les tenim tan identificades. Però, bueno, yeah, això també és feina, no?, mica en mica, d'anar treballant.
Exacte, això és com quan vas a la neu, que et diuen que et posis crema, perquè si no, és cert que acabes cremadíssim. Així que...
Sí, això és un tema important, clar. O sigui, la neu reflecteix la radiació, o sigui, a tu quan estàs esquiant, tu reps la radiació directa del sol, la que t'arriba directament. I després la neu també reflexa aquesta radiació en un 85%. Llavors, clar, tu estàs rebent radiació per moltes bandes. Clar. I a més, com que no estàs al nivell del mar, sinó que estàs alt, ¿vale?, a la muntanya, doncs cada 300 metres d'altura, em sembla que és, hi ha un 4% més de radiacions, perquè com que estàs més alt, diguéssim que la radiació, com et ve de dalt, doncs tens més probabilitat tens una intensitat més alta en aquella zona. Per tant, anar a la neu, o sigui, és indispensable protegir-se, perquè si no és això que tu dius, acabes cremat i a vegades es veu, això.
Sí, tant,
no? La lutifica, no t'has posat en algun lloc i tens tota la cara bé, menys la zona aquella, no?, de les ulleres, del, no sé,
sí,
que han quedat marcada.
Exacte. Doncs sí, s'ha de tenir cura, sobretot ara que ja comencem a sortir al carrer i que el sol pica una mica més, no? S'ha de començar a agafar ja com a costum. I res, donem les gràcies, Marta, alcalde, perquè ens has donat totes les eines necessàries, tant per ara com també per les altres èpoques de l'any, que ho has dit en un principi, és que no s'ha d'estacionalitzar el fet de posar-se crema, sinó que sempre s'ha d'anar amb aquesta precaució, no?, del sol. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres.
I de seguida parlarem de l'Embotona't Festival, que és avui, 8 de juny, i recordarem l'entrevista que vam fer en el seu moment amb la seva responsable.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Avui és l'Embotona't Festival i això és el que us espera si aneu. Després de la gran acollida per part del públic en la primera edició de l'Embotona't Festival, aquest any se celebra una segona edició el 8 de juny al poble espanyol de Barcelona i es tracta d'un festival familiar de música i arts escèniques per tothom creat a Barcelona i que destaca per promoure l'accessibilitat de la cultura i la seva diversitat a l'escenari. Avui tenim amb nosaltres per parlar del festival a la seva directora, la Núria Pedrola. Núria, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem del festival el 8 de juny, no?
8 de juny.
I la segona edició. Quines novetats trobem en aquest any?
Doncs mira, respecte a l'any passat tenim un espai nou que ens fa molta il·lusió, que és que l'any passat teníem un petit escenari de contes al Pícnic i aquest any li volem donar més volada i més importància i ocupem també l'espai de la carpa del poble espanyol per això, per potenciar-lo, precisament, i hi haurà una programació de contes durant tot el dia.
A més, és un festival familiar, hi ha música, tallers, també, o sigui, hi ha una gran varietat, no, de coses. Dura per això un dia, no?
Un dia.
El 8 de juny, però es pot aprofitar al màxim.
Sí, a la plaça hi ha dos escenaris, com l'any passat, l'escenari gran i l'escenari Botó, així un escenari més de proximitat, i aquest any hi trobem concerts, màgia, itinerants, tallers i el teatre també, teatre i cinema.
I amb quines actuacions comptarà?
Mira, obrim amb en Bauca, seguim amb el McLari, que ens fa molta il·lusió, la Tresca i la Verdesca i, bueno, la Colors Band de l'Associació Pedralbes, el Botó Màgic a la plaça, que són els anfitrions, i, bueno, els Beta del Super 3, la Sara Roy, cantant l'himne del festival. I sobretot el concert, bueno, el gran concert d'aquest any és el que tanca el festival, que és Rigui per Xics, que ens presenten el seu nou disc, el Cuc Quàntic.
I de fet, ara anomenaves la Sara Roy, és l'autora de la cançó, no?, de l'himne del festival. Com ha estat això? Com ha sortit?
Doncs l'any passat es va treballar amb la Sara Roy i el Botó Màgic i, bueno, va ser un procés preciós en què ella va venir a conèixer la companyia, va venir a conèixer l'entitat, no?, Espacim, i d'allà, doncs, va fer un procés creatiu basat en la trajectòria del botó i de tota la tasca que portem a terme a Espacim, i llavors el videoclip es va gravar de forma conjunta.
A més, ara anomenaves el botó màgic, aquesta iniciativa surt precisament d'aquí, no? D'aquesta companyia de contacontes formada per persones amb discapacitat intel·lectual i forma part, doncs, de la Fundació Espacim, no? O sigui, també és un festival que col·labora, no? I va de la mà amb aquestes persones.
Sí. El botó té una trajectòria de 8 anys i, doncs, durant la pandèmia vam fer un videoclip col·laboratiu vam llançar un videotutorial en llengua de signes i qui volgués hi participés, i realment hi van participar tantes escoles i tants grups de l'escena catalana que quan ho van veure, no?, quan van veure tot el refrito, que en diem,
sí,
vam dir, això ho hem de fer a la plaça, no? Hem d'aprofitar aquesta xarxa, hem d'aprofitar aquests bons amics, i el dia que ho puguem celebrar tots junts, doncs fer-ho de veritat. I d'aquí va sortir la idea del festival, i la primera edició, doncs, ens va confirmar que bueno, un èxit.
La primera edició va ser un èxit. Unes 3.500 persones van poder gaudir del festival, i aquest any suposo que les expectatives encara són molt més altes, no? Quina visió teniu del que pot passar?
Bueno, esperem ser com a mínim 3.500 persones. Si són unes quantes més, doncs seran molt benvingudes. I, bueno, màxim 5.000, perquè tampoc...
No hi cabreu, no?
Sí.
Les entrades ja estan disponibles des del 12 de març, fa uns dos mesos, i ja està. Vull dir, la gent ja hi pot anar el 8 de juny al Poble Espanyol de Barcelona. L'any passat era el mateix lloc, també?
El mateix lloc, també. Sí. Per nosaltres és un lloc molt especial, perquè Espacim fa 20 anys que té un taller ocupacional allà, i llavors teníem molt clar que havíem d'anar de la mà del Poble Espanyol.
Exacte.
Perquè és un lloc preciós i emblemàtic a la ciutat.
Sí, sí, no? I al centre de Barcelona, vull dir, sí. molt ben ubicat. Et donem les gràcies, Núria, per venir-nos a parlar del festival. Nosaltres estarem encantats d'anar-hi, així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i que sigui un èxit com l'anterior.
Gràcies a vosaltres.
Que canta se acompaña del piano. Empezó con tan solo 8 añitos. Sus padres la apuntaron en el conservatorio donde escogió como instrumento el piano, y a partir de ahí ha estado siempre acompañada de grandísimos artistas como ella. Ella es María Toledo y la tenemos hoy aquí con nosotros porque nos viene a presentar su nuevo disco. Se llama Vicente y está aprovechando sus días en Barcelona para venir aquí a la radio con su hijo a presentarnos el disco que va dedicado a él. Muy buenos días, María Toledo, bienvenida.
Bien hallada, aquí a tu vera, buenos días.
¿Qué tal? Claro, vienes con tu bebé, súper bien acompañada y con el disco debajo del brazo, ¿no?, en homenaje a él. ¿Cómo es esto?
Es complicado, porque en las redes sociales... Hoy más que nunca parece que todo es maravilloso y la vida no es así, no es todo tan idílico, porque para llegar a los sitios, ay, tengo mucho estrés, casi no duermo, entonces es difícil ser mamá y trabajar.
Y artista.
Pero al mismo tiempo soy una privilegiada, porque ojalá todos los padres y todas las madres se pudieran llevar a sus hijos mientras están trabajando. Eso es un lujo, porque no te pierdes ni una respiración.
De hecho, ahora comentábamos que cuando Vicente sea mayor va a flipar, ¿no?, con todo lo que ha hecho. Sí. Se ha ido de gira, ha ido a radios, televisiones, se ha pateado toda España, ¿no?, con sí. su madre, y ahora no es consciente, pero cuando sea mayor y vea las fotos y los vídeos va a alucinar.
Fíjate, ha estado en Rabat, ha estado en Miami, 3 veces en Francia, y tiene 1 año. Y,
ha hecho vamos, más cosas meses, que yo en 25.
Sí. Mira, estuvo la primera vez que vino a un concierto fue a los 3 días de nacer.
Imagínate.
Que canté en La Rioja y los palmeros que trabajan conmigo me dicen: ay, María, cuando este niño vaya al cole, yo creo que te va a decir: mamá, por favor, quiero volver a la vida de antes.
Porque... Exacto. También acostumbrado,
sí,
¿no?
Sí, está todo el día. Es un niño de la calle.
Y tanto. Eres la primera mujer, además, que canta flamenco acompañada del piano. Este contraste, ¿no? Porque al final es como un pequeño contraste. ¿Cómo lo haces? ¿En qué momento se te ocurrió hacer música así?
Pues fue una casualidad. Y de hecho ahora cada vez que miro todos los discos que veo en las portadas siempre el piano presente, uh-huh. pues es un sello que me identifica y jamás imaginé que me iba a ver reflejada con un piano, porque te voy a contar mi historia. Yo iba al conservatorio y yo cuando terminaba pues los estudios de Bach, Chopin, Beethoven o Ella Bartók, pues ¿qué hacía? Me ponía a acompañar mi voz flamenca con el piano, pero sin que nadie me viera, porque me daba muchísimo respeto y me sigue dando. Pero gracias al atrevimiento de María Jiménez, mi querida uh-huh. madrina, en un programa de la tele me dijo: nos vamos a saltar la escaleta. Yo no sabía ni lo que era una escaleta, que para los que nos estén escuchando es, bueno, pues el orden que hay que seguir.
Sí, el guión.
El
sí.
guión. Total, que nada, me salté el guión, la escaleta, y me senté en un piano y empecé a cantar y tocar, que era lo que ella me había visto hacer en su casa. Y hubo un antes y un después desde ese día, porque ya jamás me separé del piano hasta el punto de que me digan la flamenca del piano, ¿no?
Uh-huh. O sea, fue ella al final la que te enseñó, la que te guió, ¿no?, en el camino de la música, y la que te hizo diferenciarte también del resto, ¿no?
Sin duda, porque hoy, que parece que siempre está todo hecho, pero no, siempre hay algo que puedes aportar. Me parece que el piano ha sido el sello que me ha identificado, que me identifica y que hace que sea un punto distinto, porque el flamenco casi siempre se ha cantado con guitarra. Entonces ya verme cantando con piano, pero acompañándome yo misma, porque uh-huh. en la época de Manolo Caracol se acompañaba de Arturo Pavón al piano, pero yo decía, ¿cómo será hacerlo a la misma vez, cantar y tocar? Y así empezó todo.
Claro, hablábamos ahora de María Jiménez, pero también has estado acompañada de muchísimos otros artistas, haciendo duetos, colaboraciones, acompañándolos, ¿no? O sea, llevas ya toda una trayectoria de conocer escenarios, de conocer artistas y de hacer música imparable al final. Y este, que también tiene la forma de un piano, ¿no? Es muy original, sí, sí. El diseño del nuevo disco. Es una edición limitada que va en homenaje, como decíamos, a tu hijo y también supongo que a todas las madres, como comentábamos en un principio, ¿no? Y esa unión, ¿no?, entre los dos. ¿Dirías que es el proyecto más especial de tu carrera hasta ahora?
Claro que sí, sin duda. Parece que siempre decimos, el último disco es el más especial, no, pero cuando haga más siempre te diré que este ha sido mi disco, porque sobre todo porque no he tenido apenas tiempo para grabarlo ni componerlo, porque todo surgió a raíz de que nace el niño y digo, cuando haga 1 año, que por cierto nació el 31 de diciembre,
wow.
cuando cumpla 1 año, ¿qué le voy a regalar? Y no quería regalarle algo material, no me apetecía eso. Yo quería que fuese algo especial, un regalo de alma y que perdurase en el tiempo. Entonces digo, le voy a hacer un disco. Pero claro, me lo propongo en enero y lo tenía que sacar en diciembre. Yo que tardo bastante, siempre estoy 2 o 3 años grabando el disco, tenía que hacerlo rápido. Entonces, ¿cómo componer si estaba todo el tiempo alimentando a mi bebé encima mía todo el tiempo con la lactancia? Digo, ¿cómo lo hago? Pues entonces, al mismo tiempo que le daba el pecho, compuse la mayoría de las canciones que aparecen y luego en 2 meses nos fuimos a Cádiz con Chico Valdivia y Chico Gatica, que es muy temprano. Chico Gatica, Chico Valdivia fue mi primer pianista grabando un proyecto, no, Chico Gatica, que es un productor maravilloso, ingeniero, y está en el puerto de Santa María. Entonces me fui allí 2 meses, por supuesto, con el niño, estuvimos grabando y es un disco muy minimalista, muy, muy sencillo porque solo hay piano y palmas, lo que acompaña a mi voz, pero la puesta en escena es muy potente porque aparecen tres pianos, que es algo muy novedoso, y me acompañan los pianistas que más admiro del flamenco, como son Chano Domínguez, Dorantes, El Churri, Diego Amador, Pablo Rubén Maldonado, Iván Melón Lewis, que es un pianista cubano ganador de Latin Grammy, Álvaro Gandul, José María Cortina, y yo también me acompaño a algunos.
Sí. Claro. Claro, son 9 temas y el último es Cumpleaños Feliz, precisamente por el primer cumpleaños, ¿no?, de Vicente.
Sí.
Claro, son canciones todas dedicadas a él. Normalmente los artistas hacen una canción, ¿no?, dedicada a su hijo, pero tú has querido hacer todo un disco, ¿no?
Es que me parecía poca.
Para que pueda ahí experimentar todas las canciones cuando sea más mayor. Las imágenes son súper bonitas, está la mano de él, ¿no?, encima de la tuya en el piano. Y ahora comentabas, ¿no?, en uno de tus compañeros pianistas, que ha estado en los Latin Grammy. Tú también has estado en los Latin Grammy, nominada, y has podido actuar, presentar incluso los Latin Grammy. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Y claro, es de valorar, ¿no?, cuando un artista está nominado a los Latin Grammy, aunque no lo ganes, es como si lo ganaras, ¿no?
Totalmente. Es algo increíble, porque la primera vez que te pasa, sobre todo, es la más especial. Tú sueñas eso, pero no imaginas qué te va a pasar. Y de repente no es que me nominas en álbum de flamenco únicamente, es que también en álbum del año, con un disco que yo me había hecho por mi cuenta. Yo le había hecho entonces a la compañía con la que estaba, que era Warner. De verdad, en serio, que no pasa nada, que si no yo me marcho, pero en plan sencillo, así. Pero me dijeron, no, venga, vamos a hacer un disco como tú quieras, tú haz lo que tú quieras. Y yo les decía, yo voy a hacer temas muy largos, que lo mismo no sonamos en radio, pero mi pretensión era hacer un disco flamenco que me llegase y punto. Y fue el disco que mejor nos fue, con sentido. Me vi en los Latin Grammy con compañeros y compartiendo nominación con Alejandro Sano, Juan Luis Guerra, y hasta incluso entregué un Grammy a J Balvin, su primer Grammy latino. Presentamos ese premio junto con Miguel Bosé. Después me han llamado, fíjate, con 8 meses, embarazada, a puntito, me llamaron para presentar la gala de Latin Grammy en Las Ventas, en Madrid.
Y cómo no, dijiste que sí.
Sí, pero nada más salir al escenario dije, madre mía, con la cantidad de presentadoras maravillosas, digo, yo soy cantante, pero aquí estoy, que puede pasar hasta que pueda dar a luz. Y la gente me recibió súper cariñosos. Fue una gala muy bonita porque, bueno, también me gusta hacer pinceladas en otros terrenos que no son los míos, porque lo mío es lo que siempre he hecho, que es cantar y tocar el piano, pero bueno, también he presentado algún programa pues para ayudar a la gente a que los descubran y que puedan hacerse un caminito en la música.
Sí, al final, artistas como tú nos servís de inspiración, ¿no?, para los más jóvenes, para los que empiezan, por ejemplo, en el mundo, y supongo que también te debe gustar, ¿no?, presentar en este caso Latin Grammys, programas así para dar voz a quien aún está empezando, ¿no?
Sí, además que es que es muy gracioso porque, claro, lo del tema de ir leyendo, ¿no?, en el CUE, a mí no me gusta. A mí me gusta, pues eso, pasar, es un guión, pero yo paso de todo. Entonces es imprevisible porque hasta yo mismo no saben lo que va a suceder. Y últimamente estoy contando una anécdota. He pasado de no querer contarlo en ningún sitio porque me daba mucho miedo contar esto. Me parecía como excesivo descaro, muy atrevida. Pero ahora que ya pues he sido madre, como que me da un poco todo igual, en el sentido de que no tengo nada más que miedo a que le pase algo a mi niño en las personas que quiero. Pero al contar las cosas que he hecho, me da igual. Te las voy a contar porque fue una cosa muy fuerte cuando me nominaron. Yo quería cantar en los Latin Grammy, era mi sueño, y bueno, pues no se pudo dar, no pudo ser. Nos dijeron, bueno, pero entregas un premio. Yo por dentro decía, pero si yo lo que quiero no es el premio, si yo lo que quiero es cantar en esta gala tan bonita, tan súper producción, digo, quiero cantar aquí. Entonces, cuando llegó el momento de entregar el premio, yo tenía que decir unas palabras y habíamos estado una semana ensayando Miguel Bosé y yo. Y Miguel me decía, madre mía, María, estás súper nerviosa, si son 4 frases, tú tranquila que yo te ayudo. Y yo por dentro decía, cuando sepas lo que tengo preparado, es que se va a poner nervioso, eres tú, porque empecé a entregar el premio cantando. Y entonces, en vez de leer el guión, dije, ¿para quién será este premio Latin Grammy? Miguel, ¿quién lo ganará? Y así fue como le entregué el Grammy a J Balvin. Y entonces ya me miró Miguel y me dijo, ahora ya sabía
ahora
yo.
Porque, ahora
claro, el nervioso ahora estaba él.
Claro, ay, 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 que quería cantar y al final lo ha hecho.
Sí,
¿no?
Además sí, es que me encanta cuando dicen no, llevar la contraria, ¿sabes? O sea, el no, y para todos los que nos escuchan, hay que luchar. Aquí nadie regala nada, pero no te puedes venir abajo por un no. Nunca. Hay que tirar para adelante, pase lo que pase, porque siempre hay un... Si no hay una puerta, pues a lo mejor hay un huequecito en una ventana para que entres. Y hay que intentar.
Totalmente. En este disco hablas, como la demostración espectacular que nos acabas de hacer ahora, tocas diversos palos flamencos, ¿no? Desde bulerías, tangos, alegrías, ¿no? Soleá, hay diferentes estilos dentro del flamenco y todos pues lo hacen aún más especial, ¿no? Esta variedad, ¿no? Que parece que el flamenco sea único, pero hay muchísimas cosas.
Wow, es increíble, hay un árbol genealógico increíble, gigante, muchísimos palos. Aquí, por ejemplo, canto un cante que pues no se suele cantar mucho, que es La Liviana Serrana, El Macho y El Remate de María Borrico. Lo hago a ritmo de seguirilla. Luego hay una bulería que, si queréis, la ponemos porque es muy graciosa, Abuelo Bigote, que esto sucede de la siguiente forma. Mi padre, que se llama Vicente como mi hijo, resulta que mi sobrina le empezó a llamar Abuelo Bigote, y mi padre, por favor, no me lo llaméis esto en público, que no se entere nadie en el pueblo. Entonces se me ocurrió la idea de que no se iba a enterar nadie, sino que se iba a enterar todo el mundo, porque lo iba a incluir en un disco, pero sin que lo supiera. Y el día del cumpleaños del niño, el 31 de diciembre, de sorpresa, les digo, aquí tenéis el disco.
Aquí tenéis
y
esta canción.
Y le puse, ¿no?, Abuelo Bigote, a una bulería dedicada a la persona que más me ha ayudado en mi vida, que es mi padre. Y mi madre también tiene su tema, porque como te quiere una madre, no te quiere nadie
total,
en la vida.
Total. Sí, sí, sí. Además, y hablando de familia, ¿no? Quizás cuando tienes referentes tan importantes, son como familia, ¿no? Y estuviste hace poco en el homenaje también de Paco de Lucía, que se hizo hace unos días. ¿Cómo fue ese homenaje? Tengo entendido que fue súper emocionante. Y llevaste incluso un traje, una capa, ¿no?
Sí.
Con su cara, ¿no? En recuerdo a esta figura tan importante que hemos tenido.
Eso fue algo increíble, porque a través de las redes sociales descubres a muchas personas. Y es una mujer que se dedica a hacer mantones, tritri. La conocí por tritri mantones, así me escribió. Y yo también le respondí, estuvimos conversando y yo quería hacer algo diferente, no el típico vestido, sino que reflejase a Paco de Lucía. Entonces ella buscó a un pintor maravilloso que nos hizo un dibujo de Paco de Lucía y lo impregnó en la tela, y fue espectacular.
Una
fue
pasada.
Algo increíble. Pude cantar allí con Eliades Ochoa, con Berta Rojas. Bueno, precioso, con India, mi querida India Martínez. Sí, estuvo aquí con mi querida India, que la adoro. Bueno, fue súper mágico, y además que fue una unión muy bonita entre compañeros, rindiendo homenaje al maestro, a Paco de Lucía. Canté Te de querer mientras viva, de su disco dedicado a la copla, y luego canté ya un repertorio más, pues que rindió homenaje a América, porque era un artista internacional.
Siempre.
Y fue muy bonito, de corazón.
Sí. Acabamos ya hablando de tu gira. ¿Dónde te vamos a poder ver? ¿Te vamos a tener aquí en Barcelona bien cerquita para ir a verte? Tienes además gira internacional, ¿no? Vas a México, República Dominicana, Japón, Colombia, Puerto Rico. Bueno, haces gira mundial por todas partes. Pero cuéntanos un poquito si te vamos a poder ver aquí bien cerquita,
sí,
en alguna parte, en algún concierto.
En octubre. No puedo decir el sitio porque
no,
me han
¿sorpresa?
Dicho que quieren presentar ellos en primicia el cartel,
claro.
Entonces no les quiero romper la sorpresa, pero ya te estoy diciendo que en octubre, y es en Cataluña, segurísimo. Ahí
genial.
Lo dejo.
Perfectísimo. Pues nos quedamos con esta duda, pero al menos con la pista de que va a ser dentro de muy poquito, en octubre aquí muy cerquita de nosotros. Nosotros la tenemos aquí también bien cerca. Y ha sido un placer poder hablar contigo, que nos hayas presentado este disco tan especial, que nos hayas hecho partícipes de la historia con tu pequeñito, ¿no? Con tu pequeño Vicente, sí, que es monísimo y encantador. Así que muchísimas gracias por venir a vernos.
Dilo, que nos ha dado mucha guerra porque queríamos grabar esto en vídeo, sí, y el niño que no quería separarse de la madre. Es que
casi le gusta más la cámara aún. Sí. A lo mejor te sale artista o presentador.
¿Sabes?
O algo.
Mira, ¿sabes lo que siempre dice todo el mundo? Que sea lo que quiera, pero feliz. Yo quiero que sea feliz y sobre todo que tenga carácter y seguridad en sí mismo.
Pues eso es un ejemplo también para el que le enseñarás seguro en un futuro. Muchísimas gracias, María Toledo.
Gracias a ti, a la COPE.
Por este disco, Vicente, y que te vaya muy bien también a partir de ahora. Gracias.
Muchas gracias.
Que no te roce ni el aire. Dime cómo llegaste, porque te quiero de esta manera. Dime cuál es tu encaje, porque te amo de esta manera. ¿Cómo puede ser que dentro de mí
aquests dies el Tast a la Rambla celebra la seva desena edició del 6 al 9 de juny amb la participació d'un total de 36 bars, restaurants i pastisseries. Com a novetat i coincidint amb la celebració de la Copa Amèrica de Vela a partir de l'agost, la programació està vinculada a aquest esdeveniment i apropa a la ciutadania una mostra dels 12 països participants en aquesta competició esportiva. A més, també hem de dir que els espais de degustació es combinen amb diverses activitats, com per exemple tallers, ponències, show cooking, no? O també sectors i ambients més musicals. Sobre el tema en volem parlar perquè ens expliqui tot plegat amb el Xavier Massip, que és gerent d'Amics de la Rambla. Xavier, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, estem parlant d'aquesta edició del Tast a la Rambla que fa 10 anys, no? I que, a més, coincideix també amb la celebració de la Copa Amèrica de Vela aquest agost.
Sí, estem molt contents perquè el Tast ja arriba a la desena edició i això vol dir que és un esdeveniment que ja s'ha consolidat amb el calendari festiu de la ciutat. Cada vegada hi ha més gent que està esperant que arribi el mes de juny i que, a banda dels festivals musicals, també tenim un festival gastronòmic i que passa a la Rambla, i excepcionalment aquests anys que la Rambla està d'obres a la plaça de Catalunya. Però la nostra idea és que seguir relacionant amb la Rambla i que quan tinguem la Rambla ja enllestida puguem tornar al mig del passeig.
Clar, aquest any és el que comentaves, per les reformes de la Rambla no es pot fer allà, sinó que es fa a la plaça Catalunya. Perquè com van exactament aquestes reformes de la Rambla? Anem avançant? Més o menys, quina és la previsió d'aquí a un curt període de temps, per dir alguna cosa?
Tot just ara estem acabant la primera fase, que és la part de baix de tot, i el dia 15 de juny comença, el dia 17 de juny comença les obres de la segona fase, que es veuran molt més perquè afecten a tot el passeig. Per tant, fins al 2027 tindrem la Rambla amb obres, i el Tast a la Rambla el tindrem que fer a la plaça de Catalunya, que és l'espai que l'únic espai que ens garanteix pues això, poder-ho fer amb les condicions que a nosaltres ens agrada. A la Rambla, al mig de les obres, no serà possible.
De fet, va ser l'any passat, no?, quan ja es va fer també a plaça Catalunya, per evitar, en aquest cas, les obres de la Rambla de Santa Mònica, oi?
Exacte. És el mateix que tenim ara, eh? Uh-huh. Tenim ja les obres en marxa. Això fa impossible fer el Tast amb el mateix espai que l'havíem fet amb les 8 primeres edicions. Per tant, anem a la plaça Catalunya, que és molt ampla, que funciona molt bé, que està superben comunicat i, per tant, és un espai on la gent gaudeix molt també d'estar al centre de Barcelona i de gaudir de la millor gastronomia de la ciutat.
Uh-huh. Aquesta proposta, la del Tast a la Rambla, va néixer concretament l'any 2014 per convertir-se en la gran fita gastronòmica, no, de la ciutat de Barcelona, i també reivindicar la Rambla com a eix lúdic, no, dieu, i apropar aquesta alta cuina, no, apropar el sector de la cuina tant als ciutadans com als visitants també d'altres països. Aquest any, però, clar, vinculada a la Copa Amèrica, 36 establiments, el 20%, per exemple, dels restaurants són nous. Totes aquestes novetats fan que encara sigui més especial, oi?
Sí, perquè volíem fer un gran aniversari. Llavors, per un cantó, vam creure que era una bona manera de celebrar aquest aniversari, pues incorporant també, a banda d'aquests restaurants, aquests restaurants que són de tota la ciutat, però que especialment són de la Ciutat Vella i de l'Eixample, que diguem que són els dos districtes que toquen a la Rambla i a la plaça de Catalunya, en aquest cas, i per tant, pues això, entre 29 d'aquests establiments són de l'Eixample o de Ciutat Vella. I també volíem incorporar d'alguna manera la Copa Amèrica, que és un esdeveniment que el tindrem aquest any aquí a la ciutat i que veiem el tast a la Rambla com una finestra per començar a mostrar als barcelonins i a les barcelonines què és la Copa Amèrica i quins són els països que participen. Llavors vam pensar que la millor manera era incorporar un estand, o sigui, a part dels estands de tots els restaurants i pastisseries, també tenim un estand de la Copa Amèrica on es podran degustar plats dels diferents països que participen a l'America's Cup. I també hi haurà activitats i show cookings i activitats a l'escenari relacionades amb aquests països participants. Per tant, és una manera de començar a viure la Copa Amèrica a la ciutat. Uh-huh. I creiem que era una molt bona idea. I a banda, també, amb aquest desè aniversari, hem fet una cosa que no havíem fet mai, que és que donarem un premi a algú relacionat amb la gastronomia. I en aquest cas hem decidit donar-ho a la família Escrivà, a una saga de pastissers i restauradors que, bueno, que són molt importants per la ciutat, són molt importants per la Rambla i que porten molts anys portant el nom de la gastronomia barcelonina a tot el món. I llavors ens semblava que donar-li a la família Escrivà era una bona manera de celebrar aquests 10 anys i començar amb un premi que volem que no sigui l'únic premi que donarem, sinó que amb els propers anys aquest premi es vagi consolidant i sigui el premi del tast a la Rambla cada any.
Mm-hmm. I quins platets, per exemple, hi haurà?
Bueno, això hi ha de tot. Hi ha moltíssims plats. Clar, jo destacaré, mira, estan les croquetes del Nando Jovany, per exemple, però destacaré alguns que són més en clau Rambla, perquè al final també estem venent Rambla i és el que volem, que la gent de Barcelona vingui a la Rambla, gaudeixi de la Rambla i descobreixi llocs que valen la pena a la Rambla. I, per exemple, pues està l'Òscar Manresa, la Casa Guinart, que fa una bomba de la Barceloneta, un plat típic molt barceloní. Després tenim projectes com el restaurant La Pau, que el restaurant La Pau és un restaurant que a la vegada és un projecte social que està al carrer Ansel Clavé, a dos passos de la Rambla, i ells fan una esqueixada de bacallà amb abracocs i tomàquets. No sé, hi ha grans restaurants com el Nectari, del Jordi Esteve, que fa un tàrtar de salmó salvatge d'Alaska amb espirulina i bitxo. O altres restaurants que fan plats més tradicionals, com la Casa de Vivi, el Fauna Restaurant, del Jordi Delfa, que fa fideus a la cassola amb presa ibèrica de gla, costelles de porc i gamba vermella. O sigui, hi ha tantíssims
moltíssima
plats.
Varietat.
Al final, sí, i tots tenen molt bona pinta, però encara jo no els he tastat. A partir del dijous dia 6, ja us puc dir quins m'agraden més, però de moment no.
Perfecte. Clar, i és que, clar, no només parlem de menjars típics d'aquí, sinó de tots els països, no? Perquè amb aquesta celebració de la Copa Amèrica de Vela és el que comentaves, no?, que hi haurà cuiners de cada país, no?, que vindran també aquí serà com una espècie d'Eurovisió, no podem dir, però en temes de menjar i vinculades doncs, a aquesta Copa Amèrica i també a la cuina, no? Tan important en el tast a la Rambla, amb els premis aquests que comentaves també. Així que Xavier Massip, gerent d'Amics de la Rambla, donem les gràcies per parlar amb nosaltres. Veurem també quins són els que més t'agraden en aquests propers dies i estarem encantats d'arribar-nos i d'anar al tast a la Rambla. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i us esperem a tots del 6 al 9 de juny al mig de la plaça de Catalunya.
Perfecte, gràcies, que vagi molt bé. I en uns minuts descobrim què és el Bubble Tea i a què es deu el seu recent i gran èxit a Catalunya.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Sabías que el 60% de las leyes que nos afectan provienen de Europa?
Europa se enfrenta a muchos desafíos. El de las migraciones, el progreso económico, la amenaza rusa.
Este domingo, desde las 9 de la noche en COPE, 9J, Europa ante su futuro.
Especial elecciones con Ángel Expósito.
Que va a tener una traslación seguro a nivel nacional.
Y junto a Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Y un periodista de COPE allá donde esté la noticia.
¿Y cómo puede afectar esto?
Este domingo en COPE 9J, Europa ante su futuro.
También en cope.es y en redes sociales.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
La gran mayoría de las encuestas vaticinan una amplia victoria del Partido Popular en las elecciones europeas. Unas elecciones que podrían convertirse en un plebiscito a la gestión de Pedro Sánchez. Todas las respuestas y el mejor análisis el 9 de junio con Ana Samboal. Especial Elecciones Europeas 9J. El domingo a partir de las 10 de la noche en 13.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Us agraden els sucs? Perquè si és així, el Bubble Tea també us agradarà. És una espècie de suc, encara que no només es centra en això. El seu nom ja dona una pista ben bé del que pot ser. I tenen una particularitat, unes boletes que es poden menjar, sembla ser, però de les que ara parlarem amb una experta sobre el tema. I ara volem preguntar-nos, perquè possiblement ho haureu vist per Barcelona, no? I també per les altres ciutats, però a Barcelona concretament sembla ser que hi ha un augment d'aquests locals. Es tracta de l'augment dels locals de Bubble Tea a la ciutat, que després de la pandèmia es veu que s'han incrementat i s'han fet encara molt més coneguts a Espanya, especialment, com dèiem, aquí a Barcelona. Un boom que, diuen, es justifica pel creixement dels turistes asiàtics a la ciutat després de la pandèmia, com dèiem. Sobre el tema, i per parlar exactament de què és aquest Bubble Tea i per què aquest augment, i si és algo doncs, del moment, no? I si després desapareixeran o si continuaran, en volem parlar amb l'Anna Comas, que és Senior Investment de la Borde Marcet. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem abans de res del Bubble Tea. Què és aquesta beguda?
Vale, mira, el Bubble Tea es tracta d'uns sucs o tés o inclús també milkshakes, no?, amb batuts, amb fruites o amb també les bubbles, que serien aquestes boletes de tapioca, que s'introdueixen i fan aquesta beguda tan refrescant i tan atractiva també als ulls.
Mm-hmm. Al final és com un batut, com un suc, no? L'únic que porta aquestes boles, suposo que d'aquí ve el nom, que suposo que són de diferents gustos, no?
Tenen diferents gustos, de fet, diferents textures. De fet, n'hi ha algunes que són destacables o n'hi ha algunes altres que són estil com les que t'exploten a la boca. Llavors hi ha una varietat increïble d'això de gustos, i et dic, sobretot també de textures, i doncs també posen trossets de fruita.
Déu-n'hi-do. I clar, a què es deu que hi hagi cada cop més locals d'aquests?
Bueno, jo crec, a part de l'increment, òbviament, de la cultura asiàtica i del turisme asiàtic, que aquí, també és una mica la nostra obertura i el nostre interès per voler conèixer i acostar-nos més també com tota aquesta cultura asiàtica. El tema del bubble tea va començar als anys 80 a Taiwan. Primer va tenir una expansió per tot el que és el sud-est asiàtic, després es va moure cap als Estats Units, Canadà, Austràlia, i finalment va arribar a Europa. Aquí a Barcelona, per exemple, el 2013, jo tinc constància, va ser la primera botiga que vam viure nosaltres a bon succés. Sobre el 2015-2016 van haver també diverses cadenes que van també obrir aquest nou concepte, però crec que no sé si per tema de qualitat o que no acabava de ser tan conegut, jo crec que no va tenir l'èxit que està tenint ara. Ara mateix, també jo crec que és un tema de les xarxes socials, és un producte que és molt visible, és molt fàcil. A nivell també, el pràctic és que pots anar pel carrer amb aquest got, que és una mida, amb diferents mides, òbviament, però que la seva tapa, tens una canya, no és com un gelat, per exemple, que necessites les dues mans, potser no per anar-te'l menjant, si vas a una terrina, per exemple.
Exacte.
I pots anar amb el mòbil i pots anar fent fotos, que és potser un tipus de... Pues això, és que està molt pensat en el tema del turisme. També doncs, amb la calor, és molt senzill. Pots anar fent turisme, fent fotos, o penjant coses, però al final també el ritme, o sigui, el fet de les xarxes socials també fa que arribi molt més fàcilment a tothom, en especial a la gent jove.
Clar.
La gent dels 18 i 30 anys, per exemple.
Exacte. Ara comentaves, no?, el fet aquest de les xarxes socials. Altres cops ja hem vist, per exemple, aquest èxit dels xurros, no?, d'aquí a Barcelona entre els asiàtics. També hem vist, per exemple, la irrupció, no?, també de productes com aquests panets, no sé com es diuen ara mateix, també que venen del Japó, si no m'equivoco, i que cada cop tenen més èxit també aquí a Barcelona.
Bueno, també el tema dels mochis, no?
Exacte, això, em referia a això. Sí.
Vale.
No sabia com es deia. I de fet, doncs, ho estem veient ara amb el bubble tea, no? És com una beguda, però al final té aquesta especialitat de les boles, no? I que al final...
Sí, aquesta particularitat. Al final jo crec que això, la gent jove busca també una
mica... L'atenció.
I després la part de buscar també begudes saludables. Estem parlant de temes que són sucs, que són fruites... No? Són els productes i després també el fet que pugui ser la venda a domicili i el marge que té tot aquest producte també pot fer que ara mateix es puguin ubicar en les ubicacions més turístiques d'aquí a Barcelona. També aquí a Ronda Sant Pere ha obert fa poques setmanes el Machi Machi, que és una cadena reconeguda mundialment, i el primer dia hi tenia unes cues immenses per tota la gent que volia provar.
Cada cop està clar que tenim més coses al nostre abast, i en aquest cas productes d'alimentació o begudes també. Però ara, de fet, comentaves, no?, i és el que et volia preguntar, realment quina diferència hi ha entre un batut normal? En aquest cas, aquests són saludables, són de fruites, podríem dir que van bé per la salut?
Això ho hauries de preguntar a un nutricionista, no? No, a veure, jo entenc que sí, però estem... Jo m'estic imaginant, per exemple, preguntar-ho, no?, avui anat a prendre'm un bubble tea d'aquests, i els preguntar-li, ostres, a part que és un producte que pots prendre a qualsevol hora, hi ha algun moment del dia on vingui més gent? Ostres, després de dinar és quan apareix més gent i té més èxit. Jo crec que la gràcia són aquestes boletes que potser tenen...
El que crida l'atenció.
No dels típics, sí, dels típics batuts que reconeixem. Es veu que inclús a Starbucks, als Estats Units, havien estat provant d'introduir aquest concepte de bubble tea dintre de la seva cartera de productes.
Sí, estan encara molt més enllà, no? I altres marques estan també intentant...
Exacte, sí, vull dir això, no? Una marca que porta tants anys... mundialment reconeguda i que vulguin també introduir, que vegin que hi ha tot un mercat o no?
Això darrere, clar.
Va, exacte. Mm-hmm. Bueno, és curiós i es nota això, que, pues, que té futur.
Sí, sí. Al final podem dir que vivim a Barcelona, no? En aquest cas, no, ens centrem en la ciutat de Barcelona, però que tenim moltíssimes cultures i moltíssimes begudes o menjars procedents també d'altres països. I aquest és un exemple, no? El del bubble tea aquí a la ciutat. Anna Comas, et donem les gràcies per haver parlat amb nosaltres i per haver-nos apropat en aquest èxit asiàtic, no? Que tan conegut s'està fent. I el provarem, no ens quedarà més remei que anar a provar-lo i veure si realment és així com ens has explicat i si hem de fer tantes cues com dius. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ara volem parlar dels resultats d'un estudi que han demostrat la relació entre tenir una mala microbiota i una pitjor recuperació després d'un trasplantament de fetge. Es tracta d'un estudi liderat per l'Hospital Vall d'Hebron, on es va analitzar la microbiota de 17 pacients d'abans i després de la intervenció, mantenint el seguiment fins un any després. Sobre el tema en volem parlar amb la doctora Chess. Doctora, muy buenos días.
Buenos días.
Claro,
gracias, Soja. Sí, por la llamada.
Claro, los resultados han demostrado esta relación, ¿no?, entre tener una mala microbiota y también una peor recuperación en el caso de tener un trasplante de hígado. ¿Es así, verdad?
Correcto, sí. Lo que hemos visto es que cuando un paciente tiene una alteración más amplia de la microbiota antes del trasplante, pues estos pacientes, después, un año después del trasplante, todavía llevan una microbiota más alterada que los que inicialmente tenían una microbiota menos alterada.
¿Y cómo ha sido el estudio, el momento de llegar hasta aquí?
Nos costó mucho para conseguir 17 pacientes, porque al principio la hipótesis era que de esos pacientes, después de trasplante, la pregunta que la hipótesis que teníamos es que la microbiota podía impactar el rechazo o no, ¿no?, del trasplante.
Claro.
Y no sabíamos que nos podía costar tanto a tener 17 pacientes porque tenían que entrar con todos los criterios, ¿no?, del estudio.
Uh-huh.
Pero igualmente hemos conseguido reclutar a 17 de ellos con 17 controles que son familiares de esos pacientes, y también hemos analizado la microbiota de los donantes.
De acuerdo.
Y con esto, por lo menos, aunque no hemos podido predecir si un paciente con una microbiota inicial va a hacer un rechazo o no del órgano, porque el número de pacientes era demasiado pequeño, hemos podido ver que estos pacientes, antes del trasplante, se pueden dividir en dos grupos, ¿no? Un primer grupo, que son pacientes que llevan una microbiota más alterada, y un otro grupo, pacientes con una microbiota menos alterada. Y precisamente lo que hemos visto es que los que tenían una microbiota más alterada eran los pacientes que tenían también una función hepática más severa.
De acuerdo.
Más alterada.
Sí.
Y estos pacientes, después de un año de trasplante, guardan una microbiota más alterada, y entonces han tenido más dificultad en recuperar su función hepática también.
De este modo, las personas que han tenido una evolución más positiva postoperatoria, digamos, sí, en un año, es cierto también que habían conseguido un nivel aún más saludable de microbiota, ¿no?
Correcto, correcto, exacto. Hemos visto una asociación entre la recuperación de la función hepática y la recuperación de la composición de la microbiota.
Exacto. Claro, todo esto lo habéis hecho con 17 pacientes, ¿no? Tanto antes como después de la intervención. En estos momentos, ahora ha pasado un año, me contabas, ¿no? Cómo ha sido el proceso. Pero ahora estos pacientes pueden hacer vida completamente normal.
Sí, lo que, bueno, yo no tengo, yo personalmente no soy el clínico que ha seguido estos pacientes, especialmente después de un año, pero lo que yo he entendido es que muchos ahora han recuperado muy bien su función hepática, sí.
Uh-huh. Así que podemos sí, decir bien. Que ha sido positivo, ¿no?, al final este estudio. Y que estos pacientes se encuentran recuperados, que están bien, y que tanto los que tenían una peor microbiota y no y lo tenían en este caso un poquito peor que el resto, pues se encuentran bien y han podido recuperarse.
Exacto, uh-huh. Exacto.
Pues, doctora Chess, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por habernos sí. contado estos resultados, ¿no?, del estudio que habéis hecho. Gracias.
Muchísimas gracias a usted.
Atenció amb el que expliquem ara, perquè el Tribunal Suprem ha descartat que les antigues parades d'ocells de la Rambla de Barcelona puguin ser declarades Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya. El Tribunal ha rebutjat un recurs de la comissió promotora d'una iniciativa legislativa popular contra la decisió de l'Ajuntament de Barcelona per desallotjar aquests tradicionals punts de venda d'animals domèstics. La sentència considera que el recurs ha perdut el seu objecte després que el Tribunal Constitucional no va admetre el recurs d'empara dels ocellaires per recuperar les antigues concessions. Sobre el tema, i perquè ens expliqui com ha anat tot plegat, en parlem amb el portaveu dels ocellaires, el Javier Cuenca. Javier, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'aquesta... que s'ha descartat, bàsicament, no?, les antigues parades d'ocells de la Rambla de Barcelona, que no poden ser declarades patrimoni cultural, i tot això suposo que deu tenir tant gent a favor com a gent en contra, no?
Bueno, en el meu cas, només hem trobat gent a favor, perquè vam aconseguir l'única iniciativa legislativa popular que va sorgir al llindar de les 50.000 signatures vàlides. Llavors, en qualsevol cas, nosaltres el que estem demanant és el reconeixement immaterial del que van ser, en una altra època, lògicament, les antigues ocelleries. No estem parlant ni molt menys de que els animals tornin a ser engaviats al mig de la Rambla. Estem parlant d'una altra època, no molt llunyana, segurament molta de la gent que s'està escoltant, pues sí, a mi el meu avi em va comprar un peix, em va comprar un... Vull dir, al final tothom té una vinculació amb aquestes ocelleries. Jo sempre li dic a la gent, la teva mirada i la meva en algun moment s'han creuat, tothom ha baixat a la Rambla a mirar els animalets, en una altra època, evidentment.
Clar, i com ha sigut ara tot això plegat, ara que s'hagi decidit això... suposo i em consta que ha passat també per diferents fases, no? Que, per exemple, el 2021 l'aleshores alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va ordenar eliminar aquestes paradetes. Després, el 2022, bueno, han anat passant una sèrie de coses fins a arribar fins al dia d'avui, no? Que el Tribunal Suprem ja ha anunciat això.
Sí, és tot una mica farragós, intentaré resumir-ho, però vull dir, el que hi ha hagut és un pronunciament del Tribunal Suprem respecte a la inadmissió del Tribunal Constitucional a que siguin declarats patrimoni cultural immaterial. I tot això ha succeït perquè un cop hem aconseguit aquestes signatures a les que feia esmena, doncs el Parlament, per motius polítics en aquest cas, bueno, sobretot per motius polítics impulsats pel Partit Socialista i per En Comú Podem, doncs van tombar aquesta iniciativa popular, o sigui, el que la gent va dir que havia de ser debatut, només debatut, en seu parlamentària, doncs aquests dos grups parlamentaris van influir en la resta de grups, suposo que per una mena de canvi de cromos, perquè aquesta iniciativa no prosperés. I repenso que prosperar no vol dir que les botigues es quedessin, sinó que s'obrís en seu parlamentària un debat sa, on es convidessin a historiadors, urbanistes, tota mena d'experts per decidir si aquestes parades mereixien ser declarades patrimoni cultural immaterial. No sé si he donat moltes voltes.
No.
Al final, ha estat una decisió política que encara té recorregut. Vull dir, com va sortir en algun altre mitjà, això no és un punt i final, ni molt menys. Nosaltres estem estudiant la manera també que hi hagi un reconeixement a tot el que va ser el mercat dels ocells per altres vies, i aquesta decisió també no està motivada, aquesta decisió del Parlament, simplement ens van dir que no, i no, quan es rebutja una iniciativa legislativa popular s'ha de donar una motivació, doncs mira, això no es pot fer perquè no hi ha diners, això no es pot fer perquè és inconstitucional, no? Vull dir, com va passar, per exemple, amb la decisió de d'aixecar la suspensió de la declaració d'independència, no? Vull dir, va haver un raonament, una motivació. En el nostre cas, simplement ens han dit que no. I clar, respecte a aquesta no resposta, doncs nosaltres encara podem anar, per exemple, al Tribunal Europeu de Drets Humans. Tenim moltes vies, encara.
Clar, tot això, a més, coincideix també amb la reforma de la Rambla, no? Amb aquestes obres que s'estan fent amb aquest inici, no?, de la gran reforma de la Rambla i una sèrie de canvis que hi haurà.
Sí, això és cert també. El que passa és que aquesta decisió no anava sobre si nosaltres tenim dret o no a estar a la Rambla, no? Aquest altre procés judicial, en el meu cas almenys, està encara en un tribunal de primera instància, en fase probatòria, vull dir, encara no hi ha hagut sentència, i si hi hagués no serà ferma, perquè encara podríem anar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I per dir-ho així, vull dir, o sigui, és veritat, paral·lelament s'està fent una reforma que era molt necessària, però al igual que, per exemple, els turistes o els quiosquers, nosaltres considerem que tenim tot el dret de ser-hi, per tant, no és quelcom que ens amoï. Sí que és veritat, i voldríem aprofitar aquesta reforma, i sobretot aquest conflicte ja fa 15 anys, que, tot i que, tal com bé has dit, el 2021 i el 2022 s'ha accelerat, o fa molts anys que això, bueno, des del moment que hi havia ocells que van deixar d'haver-hi, va esclatar aquest conflicte, doncs sí que voldríem aprofitar que hi ha una reforma per intentar tenir un diàleg real amb l'Ajuntament per trobar una solució, perquè al final som 100 famílies que estem aquí treballant, algunes de les quals porten generacions, vull dir que no és la manera de fer les coses. Vinga, vaig a desnonar-vos. I a més, que vingués una figura com la de Colau, encara ens va sorprendre més.
I què creieu que passarà a partir d'ara?
Doncs, clar, no t'ho sé dir. Per part nostra, ens sentim en ple dret de seguir a la Rambla i intentarem seguir demanant cada cop que tenim una oportunitat, com és el cas ara mateix, d'adreçar-nos a l'Ajuntament i dir que, sisplau, que algú vingui a parlar amb nosaltres o que rebin en qualsevol cas i que hi hagi un diàleg per arribar a una solució, sigui la que sigui, ja sigui marxar de la Rambla, ja sigui tornar a fer una remodelació, canviar les concessions, però vull dir, al final crec que un mercat que ha estat tan històric no pot acabar d'una manera tan brusca i sense buscar un acord, que no, jo no hi veig cap problema en tot l'acord.
Doncs Javier Cuenca, portaveu dels ocellaires, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos la teva visió i la vostra visió al respecte sobre el tema, i estarem pendents, veurem què passa a partir d'ara i finalment com queda la cosa. Gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres, una abraçada.
I d'aquí no res, continuem per parlar de Càrdia. En breus us expliquem de què es tracta.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Lo recuerdas?
¡Camarero! ¡Una cuchara! ¡La cuchara!
Nada, seguro, ese Pepe Reina cuando ganamos la Eurocopa.
Quedan 6 días para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte. Los números uno de la emoción.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio. Citroën. Consulta en citroen.es.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiru!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Cardi és una prova cardiovascular basada en intel·ligència artificial i pretén ser tota una revolució. Ho expliquem. Una prova diagnòstica cardiovascular basada en intel·ligència artificial desarrollada por una empresa española puede revolucionar el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares, ya que ofrece un análisis rápido y preciso y reduce también de forma significativa los costes sanitarios. Se trata de Cardia by Apollo y su fundador, el fundador de Apollo, Daniel Ferrer, está con nosotros para hablarnos un poco más sobre esta prueba diagnóstica cardiovascular. Daniel, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, estamos hablando de una nueva prueba, ¿no? En este caso, basada en inteligencia artificial y que tiene múltiples beneficios, ¿no?
Exactamente. Sí, es un avance muy significativo a nivel científico y a nivel tecnológico, dado que somos la primera empresa, incluso iniciativa a nivel mundial, gracias a una imagen de dos dimensiones, como es una ecocardiografía, conseguimos hacer una reconstrucción 3D del corazón para poder calcular tanto métricas médicas cardíacas como un montón de factores que son deterministas a la hora de identificar cardiopatías y, por lo tanto, poder prevenirlas y tratarlas, ¿no? Entonces, pues bueno, nuestro proyecto tiene un objetivo muy claro. Ya hemos presentado el día de ayer a nivel mundial el MVP, es decir, el producto como tal, y ahora pues seguimos trabajando en más desarrollos e implementación de nuevas técnicas con nuestra tecnología.
Claro, aquí el tema, digamos, es referente a cardiología, ¿no?, al corazón. ¿Qué beneficios va a tener tanto para el paciente como también en este caso para los equipos médicos?
Pues mira, en caso del paciente, lo que van a empezar a ver tanto los pacientes cardiopáticos, es decir, quienes tienen un problema como quienes no lo tienen, es una aceleración en el proceso de análisis de su corazón. Hoy en día vemos que nuestro personal sanitario, los doctores, están totalmente abrumados, ¿no? Es decir, la cantidad de trabajo que tienen pues no es soportada por las manos que pueden trabajarlo. Entonces, lo que vamos a ver es que, gracias a Cardia, todo el proceso de análisis de la imagen, todo el proceso de cálculo y identificación de cardiopatía se va a hacer automático. Trabajos que antes tardaban horas en hacerse se van a hacer en minutos, entre 1 y 2 minutos, y que además va a ser más barato y accesible prácticamente desde cualquier sitio de centros de salud, centros de atención primaria, urgencias, cualquier sitio donde haya únicamente un médico que pueda tomar la prueba.
Ahora comentabas el hecho de que será más barato. Reduce también los costes sanitarios, ¿no?, como comentábamos en un inicio.
Claro, claro. Mira, pues por terminar con la anterior pregunta y seguir con esta, con el caso de los doctores, que va en relación justamente a esta parte del coste, al final el proceso de análisis de un paciente cuando entra en un hospital y el cuadro pues parece ser que tenga o pueda aparecer algún problema del corazón, en el triaje, evidentemente, para descartar que el paciente pueda tener algún problema del corazón, se le hacen numerosas pruebas. Es un electrocardiograma, y si ya hay algún indicio, aunque no sea una certeza, de que pueda tener un problema de corazón, pues hacen pruebas de resonancia magnética o pruebas de contraste o tomografías, que son estas en las que te meten isótopo radiactivo. Todas estas pruebas son muy caras, ¿no? Entonces, al final, cuando hemos hecho un análisis estadístico de la cantidad de pacientes que por prevención se les hacen estas pruebas y que finalmente no tienen ese tipo de cardiopatía, pues identificamos que hay un coste en el proceso de análisis muy elevado. En el caso a nivel europeo estamos hablando de entre 350 y 400 euros por paciente. Esto quiere decir que únicamente haciendo una prueba cardia, es decir, pasando por nuestra tecnología, discriminaríamos a aquellos pacientes que, evidentemente, gracias a nuestra prueba, no tengan una cardiopatía, por lo tanto no se emplearán recursos ni privados ni públicos en identificar si tiene o no lo tiene, porque gracias a Cardia ya lo sabremos, Y por otro lado, aquellos que sí que lo tengan, tendrán ya una modelización de su corazón que le dará al doctor una visibilidad y unas métricas, un informe en el cual podrá saber por qué el corazón no está sano, en qué parte de la secuencia de la imagen viene identificado y qué consecuencias puede tener esa cardiopatía que tenga el paciente, ¿no? Con lo cual le ayuda infinitamente al cardiólogo a que únicamente tenga que estar enfocado en aquellos pacientes que requieren de su ayuda y no en aquellos que únicamente en un proceso de triaje o de análisis, pues el doctor, como es lógico, tiene que estar pendiente de ellos. Y el factor humano en problemas como son los problemas del corazón es importantísimo. Que el doctor tenga tiempo para explicarle en detalle cómo va a cambiar su vida, qué tiene que hacer para mejorar, qué tipo de tratamiento se le va a aplicar, es una cosa que es lo que más excita al final a nuestros doctores con los que colaboramos y todos aquellos que conocen el proyecto, porque les permite estar 100% enfocados en aquellos que necesitan su ayuda.
Exacto. Además, aparte de reducir costes, también reduce el tiempo, ¿no? El tiempo quizás de esta incertidumbre por parte de los pacientes de no saber qué es lo que tienen, pues de este modo el tiempo se hace más corto, ¿no? En este caso es más breve.
Claro.
Pero ¿qué pacientes, claro, por ejemplo, son los ideales en este caso para cardia? ¿Pacientes jóvenes, pacientes más mayores, con edad avanzada?
Lo bonito de cardia es que precisamente es una herramienta que se brinda al mundo a cualquier persona de cualquier edad, ya sea un niño, un adolescente, un adulto o un anciano, porque todo el mundo, de hecho hay un análisis hecho por la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres personas a nivel mundial sufrirán a lo largo de su vida un problema cardiovascular. Entonces, al final, cardia no va enfocado únicamente al paciente cardiopático de 60 años o 70 años, fumador, que sería a lo mejor, o con vía sedentaria, ¿no? El prototipo de paciente cardiovascular. Estamos viendo un incremento muy alto en problemas cardiovasculares en la gente joven, y post-COVID ya no es un secreto que el COVID ha generado muchos problemas de corazón a nivel mundial. Entonces, al final, cardia se brinda para cualquier tipo de paciente y nuestra visión incluso es que cardia sea una prueba de ayuda al diagnóstico habitual, como hacerse un análisis de sangre o una prueba de tensión, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, de esa manera, que la gente pueda ir habitualmente a hacerse una vez al año como mínimo una prueba y la inteligencia artificial junto a los doctores vaya haciéndole un seguimiento y una predictibilidad mayor.
Claro. ¿Qué motivos te han traído a ti, por ejemplo, Daniel, a desarrollar cardia? ¿En qué momento surge la idea?
Pues mira, surge, yo creo que como todas las grandes ideas, en el peor de los momentos, ¿no? Surge a raíz de que mi padre sufre un infarto y tras el infarto, en lo general yo soy una persona muy observadora, intento entender cómo son los procesos y las causas y veo cómo se vuelcan con mi padre todos los doctores, los técnicos, cómo hay una labor increíblemente manual y precisa en todo el proceso, y entonces digo, tengo que utilizar mi conocimiento en la inteligencia artificial para ayudar a todos estos expertos a que su trabajo sea más sencillo, más rápido y reduzca la variabilidad en el diagnóstico, lo cual les ayuda a ser, si cabe, todavía más eficientes. Entonces, gracias a este momento en el cual pues no deja de ser una desgracia familiar, surge esta idea y me puse el sofacto a trabajar en ella ya hace pues, 3 años que llevamos trabajando en cardia y con el apoyo pues de casi todos los doctores que han conocido el procedimiento, pues que algunos nos han aportado datos, otros nos han aportado conocimiento médico, pero siempre hay un apoyo de la comunidad bastante grande.
Uh-huh. Así que surge en el momento más complicado, ¿no? En el que piensas cómo poder ayudar a tu padre en este caso y también, claro, pues a todos los demás pacientes, ¿no? Porque tú ya tenías, supongo, como bien has dicho, conocimientos de inteligencia artificial y sabías que algo así podía funcionar, ¿no?
Claro, o sea, yo llevo trabajando en la inteligencia artificial desde que tengo 16 años, ha sido mi pasión toda mi vida, a pesar de que mi formación académica ha sido más enfocada a la economía y a la empresa, pero siempre mi hobby, mi pasión ha sido la programación de inteligencia artificial y por lo tanto yo entendí que con los conocimientos que teníamos y con el equipo que teníamos éramos capaces de marcar la diferencia. Y de hecho, con absoluta sinceridad, nunca pensé que lo que íbamos a conseguir desarrollar iba a ser tan avanzado y tan en el estado del arte, como solemos decir nosotros. Hasta yo mismo he quedado sorprendido en las oportunidades y las posibilidades que tiene lo que hemos creado.
Uh-huh. Claro, ¿cómo ves el futuro en sanidad y con la inteligencia artificial?
Mira, Mira, yo creo que hay dos factores, ¿no? Hay un factor que será el regulatorio, que es totalmente determinista para cómo se van a desarrollar nuevas empresas en la industria de la salud y la inteligencia artificial en nuestro país. Esto, pues, al final dependerá de cómo la política y la regulación vaya evolucionando, que yo espero que bien, aunque hay indicios de que no tenga por qué ser así. Y luego, sí que es verdad que lo que sí está claro es que los médicos, es decir, toda la industria, demanda, ¿no?, la implementación de inteligencia artificial. Ya no solo vemos casos como el de cardia, sino en la identificación de cánceres, hay muchísimos avances con inteligencia artificial, en la reconstrucción de órganos, hemos visto hace poco, ¿no?, órganos sintéticos con inteligencia artificial. Entonces yo creo que hay una predisposición de la industria muy grande, ¿no?, porque cuanto más precisos seamos en el análisis de los datos y para la toma de decisiones, la inteligencia artificial tendrá más valor. Entonces yo creo que al final es algo inevitable, es una realidad, yo siempre lo digo, llevamos un par de años en los que evidentemente se ha intentado demonizar a la inteligencia artificial como si fuera un ente oscuro y peligroso, y nada más lejos de lo normal. Al final, lo oscuro y lo peligroso es como todo, ¿no? Depende del uso responsable y responsable que le demos a las herramientas que creamos. Yo creo que dentro de la medicina es absolutamente necesario, y así lo estamos comprobando, y yo creo que hay muchas iniciativas a nivel mundial que así apuntan, y en España lo que espero es que haya gente como nosotros que así lo vea y que lo apoye, pues ya sea económicamente, institucionalmente o creativamente, que salgan nuevos talentos como estamos haciendo nosotros, que nosotros repatriamos talento español del extranjero, de las mejores universidades del mundo, a trabajar en nuestro proyecto.
Pues ojalá el uso que se haga sea responsable, como dices, y sirva para mejorar todo el sistema, ¿no?, la sanidad, la salud de las personas, que al final es lo más importante, y es lo que has hecho y lo que estás haciendo con Cardia, ¿no?, con Cardia Vallapolo, en todas estas personas, todos estos pacientes con problemas cardiovasculares. Te damos las gracias, Daniel, que nos hayas contado tu experiencia, tu historia y también este trabajazo que estáis haciendo para mejorar la vida de los pacientes con problemas. Así que muchísimas gracias y esperemos que inventos así sirvan en un futuro también para tener muchísimos más avances en cuestiones de salud. Gracias.
Ojalá, muchas gracias por el apoyo y por el tiempo.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Y ahora queremos hablar de que los casos de sarampión siguen aumentando en toda Europa y la cifra de casos registrados este año pronto superará el número total de casos registrados en todo el año 2023, según advirtieron ya la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Y es que se trata de una enfermedad que tiene un efecto devastador en la salud, sobre todo de los niños y las niñas, siendo los más pequeños los que corren aún mayor riesgo de sufrir complicaciones graves. Sobre el tema queremos hablar con Blanca Carazo, que es responsable de programas internacionales en UNICEF España. Blanca, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, estamos hablando de los casos de sarampión que afectan sobre todo a niños y niñas, y las cifras ya preocupan, ¿no?
Sí, sobre todo porque, bueno, estamos hablando de una enfermedad que es perfectamente prevenible mediante la vacunación, y sin embargo, pues tenemos registrados ya más de 56.000 casos entre enero y marzo de este año, de 2024, cuando en todo el 2023 hablábamos de 61.000 casos. Y ya era una cifra muy alta respecto a años anteriores. Con lo cual, pues, nos preocupa mucho esa tendencia de que cada vez hay más casos en muchos países de Europa.
¿Y a qué se debe este aumento de casos?
Pues la causa principal tiene que ver con la interrupción de la vacunación. De hecho, en el año, o sea, entre los casos que se detectaron en 2023, el 50%, perdón, tres cuartos de esos niños y niñas no había recibido ninguna dosis de la vacuna, y el 99% de ellos habían recibido solo una, en vez de las dos que son necesarias. Con lo cual, pues, es un claro indicador de que lo que está fallando es la vacunación.
Porque al fin y al cabo, el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo, ¿no? ¿En qué consiste realmente?
Sí, es una enfermedad muy, muy contagiosa. De hecho, pues cuando estábamos todos preocupados por la COVID, o sea, y lo contagiosa que era, pues el sarampión lo es mucho más. Y además tiene un impacto en los niños también, o sea, primero en los más pequeños puede ser mortal, y además incluso cuando no lo es, debilita mucho el sistema inmunitario, incluso a largo plazo, es decir, cuando ya se ha pasado la enfermedad, con lo cual además hace que esos niños sean más, estén más débiles y puedan tener otras infecciones, como puede ser la neumonía u otras enfermedades.
¿Cómo se contagia? ¿Cualquier persona puede infectarse?
Bueno, la transmisión del sarampión es por contacto, digamos, por estar en contacto con otras personas, con otros niños enfermos a través de la... Pues, las vías, de hecho, son muy parecidas a las que teníamos para el COVID.
Para el COVID.
Más que nada la respiración, o sea, los fluidos un poco corporales.
Claro, cualquier persona no inmune puede infectarse, ¿no? Y el virus sí. Se mantiene activo, ¿no? Y contagia hasta en 2 horas, ¿no? En el aire o en superficies infectadas hasta 2 horas de duración en este caso. ¿Los síntomas cuáles son?
Bueno, la verdad es que esto es lo que más nos preocupa, hasta más que la parte de sintomatología, que yo no tengo esa, o sea, ahora mismo no te lo sé decir porque cambia un poquito, pero lo que nos preocupa sobre todo es que sea una enfermedad prevenible y que sin embargo estemos viendo este aumento de los casos. Y además nos preocupa por algo más amplio, y es que el sarampión se manifiesta enseguida, como decía, este contagio muy rápido en cuanto hay una cepa. Entonces es una manera de detectar cuando los niños y niñas no están recibiendo las vacunas, y normalmente el que no recibe la vacuna del sarampión tampoco está recibiendo otras vacunas, con lo cual para nosotros es, digamos, un problema en sí mismo este aumento de casos y exponer a niños y niñas a una enfermedad de la que podrían estar perfectamente protegidos, y además es un indicador de que están expuestos también a otro tipo de infecciones y de enfermedades que también son prevenibles. Entonces, nuestro esfuerzo está sobre todo en recuperar y en reforzar esos programas de vacunación para que darle la vuelta a esta tendencia.
Exacto. La solución, digamos, ¿no? Entiendo que sería la vacunación, porque al final las tasas de hospitalizaciones, por ejemplo, la debilidad, ¿no?, del sistema inmunitario de estos niños y niñas, los hacen más vulnerables no solo al sarampión en este caso, sino también a otras enfermedades y a otras infecciones, ¿no? La vacunación sería la solución, digamos.
Sí, exacto. O sea, de hecho, nosotros lo que estamos identificando también es que, en parte, esa caída de la vacunación tiene que ver con los servicios que se interrumpieron durante la época de la pandemia, y entonces esos niños que estaban en ese momento en la edad de vacunarse no se vacunaron, pasó ese momento y tampoco se les ha vacunado más tarde. Entonces, el esfuerzo de UNICEF y con los ministerios de salud de cada país pasa por identificar a esos niños que se han saltado esas vacunas y poderles recuperar, hacer programas de recuperación para vacunar a los niños más tarde de lo que sería como la edad que les toca, y luego también trabajar en generar confianza en las vacunas y que las propias familias, digamos, que las demanden, las pidan y se acerquen a los centros de salud a vacunar a esos niños que no están vacunados.
Pues Blanca Carazo, responsable de programas internacionales en UNICEF España, muchísimas gracias por hablar con nosotros de este tema y de la importancia, ¿no?, de estas vacunas para los niños y que no sufran pues enfermedades como sarampión, como es este caso. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, gracias.
Atenció amb el que expliquem ara, perquè els ajuntaments estan adoptant mesures més avançades per tal d'abordar el problema dels excrements de gossos als carrers a causa de la falta d'efectivitat de les campanyes de conscienciació. Una d'aquestes mesures és la implementació de proves d'ADN a mascotes per identificar els propietaris i responsables que no recullen les deixalles dels seus animals. Diversos municipis, com per exemple Parets del Vallès, Tordera o la Seu d'Urgell, han establert un cens de gossos amb identificació genètica, on els gossos censats entren en una base de dades municipal. Una vegada que els gossos estan registrats, se'ls assigna una xapa amb un codi QR que facilita la seva identificació en cas de pèrdua i permet l'accés al perfil genètic si el propietari no recull els excrements de l'animal, la qual cosa resulta en una sanció. A més, es destaca també el risc sanitari de deixar les deixalles en la via pública, ja que poden transmetre malalties greus als humans. Precisament sobre aquest tema en parlem amb la Imma Sabater, que és infermera veterinària i terapeuta felina certificada a la clínica Anadon Veterinaris. Imma, molt bon dia.
Hola.
Clar, parlem d'aquesta nova mesura, aquesta nova norma, no?, que al final es resumeix en proves d'ADN als excrements dels gossos, no?, per tal d'identificar així el seu amo, la seva mestressa, els propietaris.
Sí, a mi, personalment, la iniciativa no crec que tingui gaire èxit, però aquesta és la meva opinió personal. Per què? Perquè no pot recollir les caques del carrer, algú que passi per allí que ha vingut de viatge, igual un gos que no té xip, perquè encara que sigui obligatori, molts no n'hi porten. Saps el que vull dir? I a més que té un cost que jo no sé qui l'acabarà pagant, tot el cost que té enviar aquesta prova al laboratori, perquè clar, tot això té unes despeses.
Mm-hmm.
Llavors, jo com a prova, sí, sabràs qui és, si està censat, si no crec que tingui gaire èxit i crec que serà molt, molt car. A mi el que sí m'agradaria parlar amb tu avui és els riscos que té no recollir
Exacte.
Les ventes del gos per la salut, que és el que a mi m'interessa més, a mi el tema
Exacte.
Polític.
T'anava a preguntar per això, t'anava a preguntar.
Ara sí, això sí que m'interessa explicar a la gent, bueno, i primer de tot, d'entrar en el tema tècnic, diguéssim, dir que és una marranada no recull els excrements de la nostra mascota del carrer. És una falta de responsabilitat enorme.
Mm-hmm.
Però bueno, deixant això clar i sabent que efectivament hi ha persones que no recullen les femtes dels seus gossos, doncs parlarem dels perills que té, oi?
Sí, exacte. Els perills que té, els riscos que té doncs a la via pública. Sí. Quins riscos tant per les persones, no?, com pel medi ambient en si també.
Correcte, i per unes altres mascotes que igual sí, els propietaris recolleixen i tenen aquesta mesura de seguretat, bueno, i de ser cívics, no?
Exacte.
És el que tindríem que fer tots.
Sí.
El primer són paràsits. La femta dels gossos poden contenir ous de paràsits com cucs intestinals, que poden ser ovejàrdies o bé tènies. Si el teu gos entra en contacte amb aquesta femta i després es llepa les potes o el musell, podria ingerir aquests paràsits i ficar-se malalt. A més, alguns d'aquests paràsits poden transmetre's als humans, especialment als nens, que són els que juguen sempre pel terra. Mm-hmm. Això és preocupant. Després, malalties virals. Algunes malalties virals, com és la parvovirosi canina, que segurament l'heu sentit anomenar, es propaga a través de la femta. Si el teu gos no està vacunat i entra en contacte amb una femta infectada, podria contreure la malaltia. I aquesta malaltia, si no s'agafa a temps, és mortal. Després, bacteris. La femta dels gossos poden contenir bacteris nocius com el E. coli o la salmonella, que també és molt coneguda. Aquests bacteris poden causar malalties gastrointestinals tant en gossos com en humans. Perfecte. Doncs continuo.
Sí, continua.
Vale. La femta de gossos poden contenir diversos tipus de paràsits, bacteris i virus que poden causar malalties tant en humans com en altres gossos. Val. Ara molta gent s'està preguntant, però com pot ser això? Com se pot contagiar? Bé, hi ha diverses maneres. Una és el contacte directe. el teu gos llepa o incideix sempre d'un gos que està contaminat i pot contreure una infecció. Els gossos sovint exploren el seu entorn amb la boca, amb el nas, i ells tasten tot. Doncs bé, aquesta seria la manera directa de que es pot infectar el nostre gos. Una altra manera seria indirecta, que fins i tot sense contacte els paràsits i bacteris poden sobreviure en el sol durant molt de temps. Si el teu gos camina sobre una àrea contaminada, encara que ja no estigui la femta allà, i després es llepa les potes, pot ingerir aquest patogen. Mm-hmm. Per això, per el que hem dit, sobreviu molt de temps. I la transmissió a humans és també molt fàcil. Els humans poden contreure malalties de la femta de gossos a través de contacte directe per recollir les femtes sense guants, per exemple, d'un gos que està contaminat. O indirecta, com podria ser això, els nens petits que juguen al terra i estan jugant amb les mans i toquen on ha hagut una femta, després es llepen, l'humà també agafa aquesta mà del nen abans de rentar-se les mans, i és una cadena que
és
no
cabe. És una roda, exacte. Exacte.
Així que el meu consell seria, per protegir-te a tu i al teu gos, és important evitar sempre el contacte amb la femta d'altres gossos. I si se fa nosa i la vols recollir, encara que no sigui la del teu gos, sisplau, amb guants, sempre amb guants. I rebutges les bosses un contenidor d'escombraries especial per això. I sempre mantindre el teu gos amb la corretja, que a més és obligatori, quan estiguis passejant-lo i en àrees públiques que veus que hi ha molts gossos i poden tindre contacte amb femtes que estan contaminades.
Clar. Al final es tracta d'un tema de salut pública, no? És un problema...
Exacte.
És un problema de salut pública, però clar...
Greu.
Exacte, sobretot greu, però clar, si amb aquesta mesura, que és el que comentaves en un principi, tampoc creiem que es pugui acabar amb això, realment existeix una solució, d'alguna manera es podria acabar amb aquestes persones irresponsables?
Home, jo crec que la manera que a tots ens fa més mal són multes, diners. I encara que soni molt malament, és de l'única manera que aprenem. És veritat això, eh? Uh-huh. Així, jo crec que seria la manera que tots... No, només pensar que te pot costar molt, i no parlo de 25 o 50 euros, diners, 300 euros, saps? Com el carnet de conduir.
Exacte.
és igual. Perquè és de l'única manera que jo crec que, a més... de consciència, de veritat, que el que acabo de dir és greu, perquè el teu gos es pot morir amb qualsevol de les coses que he dit, amb un paràsit d'aquestos, amb una malaltia viral, amb els bacteris, es pot arribar a morir, i tu te pots contagiar i també ho pots passar malament.
Sí, sí.
Només per la teva salut, ara, si me dius una mesura que jo crec que aprenem, els diners, nosaltres aprenem així.
Sí, malauradament s'ha d'arribar fins a aquests punts.
Sí.
T'anava a comentar, Imma, també.
Sí.
Cada cop hi ha més gent responsable. Vosaltres, per exemple, com a veterinaris, teniu aquesta percepció de que cada cop hi ha gent més responsable o no? O no passa això?
Jo crec que sí. I imagina't que fins i tot ara moltíssima gent porta una ampolleta d'aigua petiteta o un spray petitet amb aigua i lleixiu, i després de recollir les femtes del gos amb la bosseta i llançar-les, llança una mica d'aquest spray, que em sembla perfecte.
Uh-huh.
O sigui que jo crec que sí, que cada vegada, i més gent que ha tingut gos de fa molt temps o que té nens petits, jo crec que cada vegada ens conscienciem més. A més, ja t'he dit que és una marranada.
Sí, sí, sí. Últimament també es veu aquestes ampolles d'aigua. I és que, clar, normal, ara últimament també veiem, no? Ara comentaves això d'aquesta aigua, no? D'aquesta ampolleta petiteta que porten els propietaris a sobre. I és que ara ja veiem també en els carrers, en les cantonades, ampolles grans d'aigua, no? Per la gent, si, per exemple, no se l'emporta de casa... doncs que puguin també utilitzar la que està al carrer per en aquest cas, pel pipí dels gossos, no? I de les gosses, en aquest cas, doncs també veiem conscienciació una mica entorn a això, no?
Sí, jo crec que cada vegada la gent es mentalitza més de què és important. Clar. A més que és una marranada, home, no recollir les fentes del teu gos. Mm-hmm. Com, vull dir, és que tenim que ser cívics. Després, quan tothom surt de viatge a uns altres països que ho fan, tothom m'ha encantat, perquè no ho fas tu a casa, comencem per casa.
Mm-hmm. Exacte. Sí, al final es tracta de ser responsables amb això, amb tota amb totes les altres coses que comporta també tenir una mascota i al final, doncs, si decideixes tenir-lo, anar amb... Exacte, anar amb totes les conseqüències, no? I amb tot el que comporta, sent responsable i volent el benefici, no? cap a l'animal. Així que, Imma, et donem les gràcies d'haver parlat amb nosaltres sobre aquest tema. Veurem si aquesta mesura de l'ADN funciona o no, però és una feinada, clar. Sí, haurem de veure com avança tot plegat.
Sí.
Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, adéu, merci. Adéu.
I d'aquí una estona parlarem de la setmana de les terrasses dels hotels de Barcelona, que ja comença.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
9J, Europa ante su futuro. No te pierdas este domingo la última hora de las elecciones en COPE y en COPE.es.
Y desde las 9 de la noche, entérate del resultado de las votaciones en un programa especial con Ángel Expósito.
Oye, si puedes, pásate hoy por el Corte Inglés y haz una buena compra, anda. Están con la segunda unidad al 70%. Papel higiénico no queda. Y creo que tienen todo el Scottex al 70%. Y patatas fritas tampoco. Y están las Lays Gourmet también en oferta. Aprovecha, que seguro que hay muchísimas más cosas al 70%.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Aceite. Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Si té coses bones, el fet de que comenci l'estiu, són els esdeveniments com, per exemple, els que hi haurà a partir de ja a Barcelona. Podrem passejar i després pujar a les terrasses dels hotels, on es farà tota una sèrie d'esdeveniments i d'espectacles. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. I ara parlem de que ha tornat la setmana de les terrasses dels hotels de Barcelona, amb la col·laboració de l'Ajuntament, que organitza novament la Setmana de les Terrasses, una acció que ja és recurrent i esperada per tal de poder donar el tret de sortida, diguem, a l'estiu. Enguany aquesta acció arriba a la seva 12a edició i sobre el tema en volem parlar amb el director de comunicació del Gremi d'Hotels, el Manuel Baena. Manuel, molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Clar, són bones notícies, no?, de cara a quan comença l'estiu, saber que s'obren les terrasses dels hotels de Barcelona i tothom que vulgui doncs pot anar a visitar-les, no?
Pues per nosaltres és tota una alegria. A més, com bé deies, és la 12a edició d'aquesta setmana de les terrasses. Per nosaltres és tota una alegria poder compartir aquests espais, aquestes vistes i aquestes activitats amb els barcelonins, amb els nostres veïns.
Uh-huh. Aquesta nova edició podem dir que arriba en plena forma, no? Perquè hi participen molts hotels, també hi haurà moltíssimes activitats i són al final portes obertes, no?, i gratuïtes a tots els ciutadans.
Mira, pues, tenim enguany 65 hotels que participen, i en total tenim més de 150 activitats de tota mena. Després ja ho explicaré, però des de gastronòmiques, esportives, familiars, musicals, vinculades al tema de la salut i l'esport. I ja et dic, amb moltes ganes de compartir aquest espai, de tornar a recordar als barcelonins que les terrasses dels hotels, els hotels de Barcelona estan oberts a ells, que els poden gaudir, i que millor manera, pues, això, no?, de donar també el tret de sortir a l'estiu.
Exacte. Perquè quines activitats hi ha, per exemple? Què és el que ens podem trobar?
Doncs pues mira, com us deia, per exemple, a nivell gastronòmic, tenim molta cuina. I a més molt show cooking, per exemple, de cuina sostenible i d'aprofitament al Clarit. El show cooking del Nando Jubany i el David Romero al Majestic, aquest ja és una de les activitats també tradicionals, no? Un tas d'embotits del Pallars i l'Alt Urgell que tenim a l'Alexandra a Barcelona Hotel. El que us deia també, esportives i de benestar, activitats de ioga, matutines, amb vistes, o sigui, això és magnífic. Temes de música, tenim tributs a Tina Turner, tenim activitats de rumba, de tardeo, concert homenatge també a l'Amy Winehouse. A nivell familiar, les famílies també que vulguin venir amb la calla, no?, que també és maco veure-les també com gaudeixen d'aquest espai. Doncs, per exemple, tenim un campionat d'escalèctric a l'HD Urquinaona, plaça. Sí, aquesta és molt xula. I o màgia, no? Tenim molta màgia, jocs de taula, amb Gameria, el Barcelona Podium, i un taller de camiseta del 60 també al Certo Tela. Aquesta també pot ser molt entretinguda per la família. I després també, pues, tallers de pintura, de taleria, un bingo drag queen també al Negresco Princess. Al final, tot allò que té a veure amb la cultura i especialment amb el caràcter barceloní, doncs té cabuda una terrassa.
I quins hotels són els que participen?
Ui, mira, són 65 hotels. Òbviament no els aguantaré a tots, perquè segur que em deixaré algú i t'emprenyaré amb mi, no, però tota la informació dels hotels i també de les activitats, perquè el programa és molt ampli, aquelles persones que estiguin interessades les poden trobar tant els hotels com les activitats al nostre web, a més que hotels.cat, on tenim allà tot el... poden descarregar el programa i a més també trobar informació concreta de cada una de les activitats, horaris, si estan destinades, doncs, això, a famílies, són de caràcter gastronòmic. A més que hotels.cat trobaran tota la informació.
Perfecte. I clar, això, al cap i a la fi, és, si vas passejant per Barcelona, pots pujar a qualsevol terrassa d'hotel a aprendre't alguna cosa, no?, a veure un espectacle que feu o a provar, en aquest cas, la cuina i la gastronomia que tingui aquell hotel. Al final, és com anar a un restaurant més, no?, i gaudir, en aquest cas, del temps i d'estar en una terrassa d'hotel, no?, amb les vistes de Barcelona que tenen la majoria d'elles.
Totalment. Al final, el que volem demostrar, com deia al principi, és que els hotels estan oberts a la ciutat, als barcelonins. Sempre explico, és una curiositat, hi ha un lloc, al final, però que es fa automàtic, que és quan puges a una terrassa d'un hotel, el primer que fa tothom és intentar ubicar-te, no? És intentar localitzar aquells elements que veus des de les alçades que et permeten dir, ostres, pues mira, jo és la catedral, allà està el Tibidabo, no? Llavors estic mirant cap al Born o cap a Sant Martí, i com a més tenim terrasses i hotels repartits per tota Barcelona, doncs pots descobrir punts de vista de la ciutat des de diferents punts.
Exacte.
I això també és molt, molt curiós. I una manera també, una altra manera de conèixer també la nostra ciutat.
Exacte, totalment. Sí, sí, al final és conèixer la nostra ciutat, ubicar-nos, no?, quan estem allà. I, sí, sí. I això és la 12a edició, no?, que es fa ja, que se celebra ja aquest any. Quines novetats trobem respecte als anteriors anys, a part de les activitats que ens has explicat?
Pues novetats ja us dic, sobretot pensant en la canalla, aquest campionat d'escalèstric és el primer cop que el celebrem. Tenim activitats noves de màgia també que se celebren, i tenim també cursos de fotografia des de les alçades, que aquestes també són molt atractives perquè, bueno, és de les accions més recurrents que fem tots quan pugem allà. Llavors tenim dues terrasses on podrem fer cursos de fotografia, tindrem experts, gent experta en fotografia que ens ensenyarà a fer fotografia tant amb càmera com amb càmera de mòbil. Uh-huh. I ens ensenyaran això. I com deies, és una acció que de la dotzena edició, que arriba en plena forma i que al final no s'atura només en la setmana de les terrasses, el fet de les terrasses. O sigui, les terrasses resten obertes ja durant l'estiu i moltes també ja durant bona part de l'any. I, uh-huh. I també el que volem recordar a la gent és que no només les terrasses, sinó també els espais de comuns dels hotels poden ser espais on anar a prendre un cafè amb algú, a esperar, a reunir-se, a treballar. Tenim espais magnífics en alguns hotels per teletreballar, per exemple, ara que ho hem assumit tots tant. I per tant, jo el que aconsellaria, recomanaria a la gent, no?, i els convidaria és a intentar anar provant aquests espais, i ja siguin les terres, ja siguin els espais comuns, ja siguin els restaurants, els espais aquells que ho tinguin, que ho gaudeixin, perquè val la pena, perquè el servei és extraordinari, perquè els espais són extraordinaris, i a més, pots des de les terres, les vistes, òbviament, uh-huh. de la ciutat són extraordinàries.
I tant.
I si em permet, simplement recordar les dates de la setmana de les terrasses, que és del 7 de juny al 16 de juny. En diem setmana, però realment són 10 dies, uh-huh. i que espero que tothom les gaudeixi i sobretot descobreixi moltes.
Exacte.
Descobreixi moltes de noves.
És l'oportunitat perfecta per donar la benvinguda a l'estiu, en aquest cas. Així que, Manuel Baena, director de comunicació del Gremi d'Hotels, moltíssimes gràcies per explicar-nos això que esteu fent ja. Esperem venir, no?, i poder visitar totes aquestes terrasses dels hotels de Barcelona, que al final, qui no sàpiga què fer un dia a la tarda, no?, pot anar perfectament a qualsevol hotel i prendre's alguna cosa i gaudir del temps i, com dèiem, de les activitats que feu. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i us esperem a tots.
Atenció amb el que expliquem ara, perquè tots vosaltres, i m'incloc, podem ser víctimes d'aquesta estafa que explicarem ara. Parlem de trucades telefòniques. Sovint rebem trucades de telèfons desconeguts i, en cas de contestar, és possible que tinguem el costum de dir sí a l'hora d'agafar el telèfon i veure quina és la persona que hi ha al darrere. Doncs bé, aquest sí pot no ser tan inofensiu com sembla i pot amagar moltíssims perills darrere seu. A través d'aquesta resposta, els delinqüents poden comprar productes o contractar serveis suplantant-nos la identitat. En parlem sobre el tema amb la delegada d'OCU a Catalunya, Esther Lorente. Esther, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com funciona aquest tipus d'estafa, l'estafa del sí?
Bé, nosaltres hem detectat dues modalitats, però això no vol dir que no n'hi hagi més en un futur, perquè malauradament això està a l'ordre del dia. Mira, la primera modalitat seria que tu contestes amb un sí, hi ha un silenci, i al cap de pocs segons et diuen: mira, has contractat un servei de telefonia o una assegurança o alguna cosa. Llavors tu penges i truques en aquest telèfon per cancel·lar-ho, ¿vale? Quan tu truques en aquest telèfon et comencen a donar algunes dades teves i et demanen unes altres. Aquí t'estan diguem-ne, robant les teves dades. El que hem de fer és no contestar aquestes trucades. Si ens diuen que ha contractat aquest servei, doncs anar a mirar a veure la pàgina web de l'empresa que sigui i mirar de veure quins canals de comunicació hi ha i trucar en aquells canals. No respondre a la trucada no torna a trucar al número que ens ha trucat a nosaltres. Aquesta seria una. I després hi ha una altra que, bueno, et truquen i es fan passar per alguna companyia de, sobretot energètiques, etc, i comencen a gravar i de cop i volta, bueno, alguna de les preguntes tu contestes que sí, i amb aquest sí, diguem-ne que l'agafen i el fan servir per donar-te d'alta en algun servei o per canviar-te de companyia. Aquest sí, en principi, no és per donar la conformitat ni per manifestar la teva voluntat de contractar. No tindria validesa, però malauradament ho fan.
Clar, molts cops passa que salta un missatge enregistrat, un missatge gravat, que t'avisa en aquell moment que has contractat o has comprat amb èxit, per exemple, un producte, no? La reacció de tots, en aquest cas, moltes vegades és tornar a trucar al mateix telèfon per anul·lar aquesta operació, i aquí és on començaria realment la part més perillosa de l'estafa, podem dir, no? Perquè el tornar a trucar, el tornar a contactar amb els estafadors, diguem, s'obre, doncs, un ventall de riscos importants, no?
Sí, sí, de que et trobin les teves dades. Per això nosaltres recomanem no trucar en aquest telèfon. Si ens diuen, tens contractat un servei a la companyia X, doncs anem a buscar aquesta companyia X a internet, veure quins canals de comunicació hi ha en aquesta companyia i contactar amb aquesta companyia dient, m'heu donat d'alta en aquest servei, perquè probablement no t'hagin donat d'alta en cap servei. Vale? No tingui res a veure amb aquesta companyia, sinó que són uns estafadors que després, quan tu tornes aquesta trucada, estàs trucant a l'estafador i ell et diu, bueno, per treure aquesta contractació, per fer la devolució o per tirar-la enrere, m'ha de donar unes dades. I aquí és on et roben les teves dades i després et roben la compte corrent.
Clar, un cop comencen a robar les nostres dades, començar a fer, per exemple, operacions sense el nostre permís, ens acaben suplantant la identitat, però clar, què és el que hem de fer si se'ns escapa, per exemple, aquest sí del que parlem? Diem d'aquesta actitud, no?, instintiva de tornar a trucar al telèfon, però en el cas que hem dit sí, què hem de fer?
Bé, primer de tot, a veure, tampoc no hem d'estar sempre angoixats perquè ja patim prou. Llavors, si ho hem fet i sospitem que hem estat víctimes d'algun tipus de frau, el que hem de fer és mirar de canviar les contrasenyes que tinguem a les plataformes web, al nostre compte corrent, etc. Això per un costat. Després, a vigilar una mica els moviments de les comptes, a veure si veiem càrrecs estranys. I sobretot, fer una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra o bé davant del INCIBE, que és l'Institut Nacional de Ciberseguretat, que està fent una base de dades de tots aquests tipus de telèfons. Això ens donarà una prova, diguem-ne, de que estem dient que estem patint un assetjament i de que estem patint uns fraus. Si finalment ens estafen, ho tindrem més documentat.
Clar. I l'estafa, com la podem evitar?
Bueno, a veure, no contestar sí seria una d'aquestes, però si ho fem, doncs no passa res. I sobretot això, no facilitar mai les nostres dades per telèfon, encara que ens diguin que ens han estat trucant, que ens donen les nostres dades i només ens falten dos o tres, això mai fer-ho, mai donar les nostres dades, a no ser que nosaltres haguem trucat nosaltres a l'empresa i que estiguem contractant alguna cosa perquè nosaltres hem trucat, no perquè ens truquin a nosaltres, perquè malauradament la gent que fan els hackers que fan aquests fraus suplanten la identitat de les entitats bancàries, de les companyies elèctriques, etc. I de vegades ens sembla que ens està trucant la nostra entitat bancària i no és així.
Clar. És cert que estafes com aquesta del sí van a l'alça, cada cop tenim més alertes d'aquest estil i la intel·ligència artificial és un dels factors que empitjora més encara aquesta situació. Clar, vosaltres imagino que rebeu constantment notícies d'aquest estil, alertes d'aquest estil, és molt habitual, no?
Sí, malauradament sí, cada cop més. Pensa que nosaltres, bueno, la societat està canviant, és una societat, diguem-ne, de la informació, on les dades són molt importants, on tota la nostra contractació moltes vegades es fa online. Llavors, bueno, les maneres de defraudar i d'enganyar doncs també canvien, no? I hem d'estar alerta. Nosaltres per això també, bueno, demanem als poders tàctics i als poders polítics doncs que vigilin molt aquestes coses, sobretot en el tema d'intel·ligència artificial, doncs que es reguli bé perquè bueno, pot donar problemes a la llarga. És a dir, la tecnologia evidentment està aquí per quedar-s'hi i és benvinguda, però hem de vigilar i tenir en compte aquests factors.
Clar. Estan augmentant, les empreses encara no tenen prou mesures de seguretat per poder preveure aquestes situacions i donar una resposta adequada. Llavors, en aquest moment, és important que cadascú siguem conscients dels riscos als quals ens exposem en aquestes determinades situacions i, sobretot, amb aquestes trucades de telèfons desconeguts. Esther Lorente, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per donar-nos aquestes recomanacions i aquests consells per tal de no caure, en aquest cas, a la trampa del sí. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ara volem parlar de que més de 12.000 infants i joves amb els campaments d'estiu es troben afectats a causa de les restriccions de l'Agència Catalana de l'Aigua. En aquest inici de la campanya d'estiu, l'ACA ha confirmat que cal tancar 79 dels 156 terrenys d'acampada per manca d'autorització, afectant els campaments d'arreu de Catalunya, com per exemple Esplais i Caus. Sobre el tema volem parlar amb un monitor i cap de cau de Santa Maria Santa Agnès, que és el Pau Huguet. Pau, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Mar.
Clar, parlem d'una situació de la que us queixeu aquests dies, i és que per culpa de la sequera us quedeu sense feina, podem dir, no?
Sí, correcte, i de fet no és una feina lucrativa, perquè al final cal recordar que tant caus com esplais, els monitors que fan allà els caus i els esplais no cobren, és a dir, són feines sense ànim de lucre. El lleure sempre ha estat una tasca que ens agrada fer sense cobrar, perquè al final tots hem estat també infants dels caus i els esplais, i és la primera vegada en què ens trobem amb una restricció tan alta d'aquest tipus de circumstàncies. De fet, nosaltres sempre hem dit que, degut a l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, o abans, amb la previsió de risc i incendis, hem tingut molts problemes i això ens afecta a tots i totes. De fet, és una cosa que volem visibilitzar i per això mateix us plantegem a tots els mitjans de comunicació aquesta situació, perquè no podem quedar-nos sense campaments i hi ha milers d'infants i joves que els hi perillen aquests campaments.
Uh-huh. Perquè en quina situació us trobeu ara mateix? No teniu, per exemple, esplais i caus els que ocupar aquest estiu amb nens i nenes? En aquests moments, que queda res perquè comencin i perquè els nens acabin l'escola, com us trobeu? Quina és la situació actual?
Doncs mira, la situació actual és que el problema principal, no, d'aquesta situació és que hem rebut la notícia, diguéssim, fa ben poc, és bastant recent dins les circumstàncies, és a dir, sí que s'ha notificat correctament, però hi ha hagut aquest problema. A més, cal destacar que l'ACA, precisament, informa de que els terrenys són inundables, però també hi ha hagut altres ocasions en què els terrenys doncs no estaven acondicionats per les circumstàncies, o llavors era el risc de sequera, o era el risc d'incendi, o fa dos anys era la Covid. És a dir, les entitats de lleure sempre hem tingut problemàtiques per dur a terme la nostra tasca, i això ens afecta plenament. I ara actualment hi ha molts infants i joves que, com que els seus terrenys no tenen les condicions adequades i no s'han fet les revisions correctes per a aquells terrenys d'acampada, s'han de reubicar els seus campaments i, per tant, buscar alternatives per a tots aquests infants i joves.
Uh-huh. En aquests moments hi ha 500 agrupaments i esplais repartits arreu de Catalunya que treballeu precisament durant tot l'any per preparar aquest projecte, no?, als mesos d'estiu. I ara us trobeu que esteu penjats, no?, podem dir, que us han de reubicar, que aquestes zones d'acampada situades a menys de 100 metres de la llera dels rius, de rieres o, per exemple, de torrents, doncs no està permès, no?, fer la vostra feina. I precisament per això heu fet, aquests dies enrere també, una mobilització, no?, per defensar aquests campaments i que tot i així, tot i la situació que hi ha actualment, continuïn fent-se i es pugui recuperar, no?
Sí, exacte. De fet, la manifestació del dissabte 1 de juny era això, una mostra unitària del lleure en l'àmbit dels esplais i els caus per demanar a les institucions que no posin traves als campaments d'estiu. El problema que tenim és que sempre ens trobem amb restriccions, i ja no només pels campaments, sinó també a nivell d'espais, és a dir, els caus i esplais de Barcelona pateixen moltíssim per tenir un local digne on poder deixar els seus materials, o fins i tot espais on poder fer els caus, no?, dels dissabtes a la tarda. Per tant, estem parlant de que al final el que demanem és que les institucions no ens pressionin tant a l'hora de tenir uns campaments dignes o un local o qualsevol altra cosa, perquè al final no és una tasca lucrativa i els diners que ens paguen les famílies a l'hora d'inscriure els seus infants són en benefici dels infants, és a dir, per materials o qualsevol altra cosa.
En aquests terrenys que han estat bloquejats, per dir-ho d'alguna manera, l'Agència Catalana de l'Aigua obligava a tenir un permís, no? Però sí que és cert que també denuncieu certes traves administratives per tal de poder aconseguir aquesta autorització. No us ho estan posant fàcil, tampoc, entorn a les solucions, no?
Correcte. I és més, de fet, se'ns demana que els propis agrupaments i esplais paguem aquesta revisió que s'ha de fer dels terrenys, és a dir, s'ha de fer un estudi. No recordo si es diu hidràulic, si és la paraula concreta, però en qualsevol cas s'ha de fer una revisió amb uns experts perquè valorin si els terrenys d'acampada corresponents estan habilitats per acollir els campaments dels infants i joves. I això què suposa? Doncs que els caus i esplais haguem de pagar aquest estudi, i això sí que no, perquè ja anem prou justos de diners en molts àmbits com per, a més, haver de fer un sobreesforç econòmic en aquest espai, en aquest aspecte.
Porteu més de 4 anys també denunciant dificultats, denunciant manca de suport, no? Ofec administratiu, no? També és així com l'anomeneu. Per què? Què és el que ha anat passant al llarg d'aquests 4 anys, a part de la situació de sequera que hi ha ara mateix, perquè també estigueu certament cremats, no?, pel que ha anat passant aquests anys anteriors?
Doncs mira, estem saturats, estem cansats i cansades. I el motiu principal és degut a com se'ns tracta. Al final, creiem que no es té en compte que nosaltres estem fent una tasca educativa sense ànim de lucre, i això és molt important. Transmetem coneixements i valors als infants i joves sense que es tingui en compte que ho fem sense res a canvi, és a dir, per amor a l'arte, com dirien alguns, no? I per tant, creiem que no se'ns tracta bé, sobretot per molts àmbits. Podríem parlar del transport públic. Quan els infants i joves de qualsevol cau o esplai s'han de mobilitzar d'un lloc a un altre per fer les seves excursions de cap de setmana, ens trobem amb traves burocràtiques, havent de pagar un munt de diners per cada bitllet, perquè al final els bonotrens es van suprimir, i per tant també fent un sobreesforç econòmic perquè els infants i joves puguin anar a l'excursió cap de setmana. I clar, si marxem més lluny i marxem a Montblanc o a llocs que ja no estan dins les 6 zones corresponents, encara són més diners, i no es té en compte. O per no parlar de que si els infants i joves volen fer una biciruta i per tant marxar d'acampaments 4 dies en bici, per transportar aquelles bicis en tren i el primer dia marxar fins al lloc on comences la ruta, també tenim traves i problemes, perquè llavors ens diu, ostres, és que clar, havíeu d'avisar, llavors havíeu de fer no sé què, i llavors havíeu de notificar no sé quantos a Renfe, però clar, Renfe llavors no t'ha posat el vehicle corresponent, els trens van saturats, i tots els problemes que hi ha habitualment amb Renfe, però a més se li ha de fer l'incentiu d'anar amb infants i joves, i això no és tot. Si anem més enllà, podríem parlar de les condicions en les que ens tenen, perquè trobar un local a Barcelona on poder deixar els teus materials o fins i tot poder fer a vegades algun cau és molt complicat. I hi ha companyes i companys d'agrupaments d'escolta i també d'esplais de Barcelona que han patit haver de deixar el seu cau o fins i tot no tenir un espai digne on poder deixar els seus materials. I això, tot això, és lamentable perquè sempre es tracta millor els turistes, per exemple, que no pas a la gent de casa. I això ho dic perquè a vegades, fins i tot, si les nostres tendes de campanya, per entendre'ns, no, ara fent una metàfora, fossin hotels, aleshores no tindríem cap problema d'on les posem i a quin terreny van a parar. Per tant, s'hauria de millorar tot plegat perquè
és de moment bastant lamentable com se'ns ha tractat i com se'ns tractarà en el futur.
Doncs Pau Huguet, monitor i cap de cau del cau de Santa Maria Santa Agnès, moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva situació, la vostra situació en general, de tots els monitors d'esplais i de caus. Esperem que la situació entorn la sequera millori i que també la resta de queixes que teniu, la resta de denúncies que heu anat fent al llarg d'aquesta entrevista, doncs puguin millorar i també solucionar-se en un futur, i que estigueu una mica més contents, no?, fent aquesta feina que feu, que al final alegreu una mica els dies d'estiu aquests infants i joves que venen a divertir-se a tots aquests campaments d'estiu arreu de Catalunya. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per donar-hi veu i esperem que això hagi servit perquè les institucions de Catalunya almenys es posicionin a favor dels caus de les plais i la gent que ens dediquem al llebre.
Gràcies. I fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara us deixem amb Agropopular i nosaltres tornem demà amb molts més temes.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.